Ràdio Estel. Són les 11 del matí.
Ràdio Estel, una forma de ser. El diumenge 16 de desembre a les 7 de la tarda, vine al concert de Nadal de la Basílica del Pi. Ràdio Estel et proposa una vetllada única a càrrec dels cors del Conservatori i l'Orfeó Badaloní i l'Orquestra Baetulo interpretant Mass of the Children, de John Rutter, una obra que segueix el text de la missa tradicional llatina i grega amb diversos poemes anglesos. Entrades a 10 euros. El 16 de desembre, Mass of the Children, de John Rutter, a la Basílica del Pi de Barcelona. Més informació a radioestel.cat.
Ràdio Estel. Tarragona, 100.6.
Trotamundos.
Tomata de penjar arrere. Per experiència, qualitat, llarga duració i sabor inconfusible.
Tomata de penjar arrere. Pel pa amb tomata, fregits, torrats o amanides.
Demana la teva botiga Tomata de penjar arrere.
També a tomatadepenjarrere.com.
Més de 40 anys als mercats. Tomata de penjar arrere. El tomata de tota la vida.
Si t'agrada menjar bé i al centre de la ciutat, nosaltres coneixem el lloc. Cafè d'en Víctor. Qualitat de producte al millor preu. Vine i tria el teu menú de migdia o de nit. Sigui el que sigui, menjaràs bé. Molt bé. Cafè d'en Víctor, carrer de Pineria 12, al costat de la Catedral de Barcelona. 93 310 2872. Més informació a www.elcafedenvictor.com. Cafè d'en Víctor, al cor de Barcelona.
A Vilaverd som els teus especialistes en feines forestals. Treballem per tot Catalunya. Realitzem tales controlades d'arbres, podes d'alçada, desbrossament de terrenys, vallats i tancaments de finques i parcel·les i molt més. Serveis integrals de jardineria tant per particulars com per empreses i comunitats de veïns. Troba'ns a vilaverdpenedès.com i al 93 128 80 21. Vilaverd, els teus especialistes forestals. Bon dinar o sopar es converteixen en sublims si es fan a prop del mar. I el restaurant Denver de Cambrils ho sabem prou bé. Peix i marisc fresc, de la llotja a la taula, arrossos i fideuàs, vins de nominació d'origen i tot el talent d'un equip que estima la bona cuina. Restaurant Denver. Reserves al 977-36-0023, al carrer Montroig 9 de Cambrils. Fes també un tast a restaurantdenvercambrils.com. Restaurant Denver. Els sabors del Mediterrani com mai els havies tastat.
Si t'agrada la bona cuina i tens bon paladar, si gaudeixes descobrint nous indrets, si saps el que és bo, no et perdis Trotamundos. Cuina, restaurants, gastronomia, els millors productes, les millors denominacions d'origen, vins i caves, rutes per descobrir, turisme. Trotamundos, el programa dels grans sibarites a Ràdio Estel.
Què tal, amics? Bon dia. Benvinguts. Són les 11 del matí, 4 minuts. Arrenca en aquest punt horari una nova edició, nova entrega d'aquest programa. Això és Trotamundos, iniciant l'edició 702 d'avui dissabte, 13 d'octubre de 2018. Des d'ara i fins la 1 en punt de la tarda, seran moltes les veus i protagonistes que es donen cita aquí, a Ràdio Estel Catalunya. Detallem, doncs, algunes de les temàtiques que participen en aquest programa. En uns instants parlem d'algues i les seves aplicacions a la cuina, amb una empresa de Galícia. En uns instants saludem a la seva responsable, la seva gerent, la Rosa Mires, que ens parlarà de les algues de Portomuiños, I repetim, com s'apliquen a la cuina des d'un punt de vista professional i també quotidià, Per tant, una trobada certament interessant. Avui, al llarg del programa, també sabrem com s'elabora la xocolata, quin és el procediment exactament per elaborar una bona tableta de xocolata. Ens acompanyarà l'Alessandro Baltasarri, que és el gerent de Xocolates Soler. Al llarg del programa, avui, ja que estem també parlant de la xocolata, parlarem de l'actualitat del pa i de quines són les tendències, tant a restauració com a també per particulars. A la segona hora de programa anirem fins a Pals, eh? Aquest cap de setmana. De fet, aquestes diades es celebren les populars segues de l'arròs, eh? Amb zones tan tradicionals com la zona del Delta de l'Ebre o també la zona de Pals, a Girona, eh? Avui coneixerem també l'actualitat i la proposta d'arrossos del restaurant Ca La Teresa. Restaurants a Barcelona, també, un que n'hem descobert que diuen que fan uns peus de porc excel·lents, espectaculars i molt diferents, és el restaurant Sense Pressa, eh? Avui en parlarem amb el seu propietari i el seu xef. Les patates braves de Barcelona, on s'han de menjar? Doncs en el popular Bar Tomàs, eh? Avui coneixerem la tradició i la seva història i a la darrera dels bars d'aquesta edició de Trotamundos anirem a fer i posarem una mica d'adrenalina i d'aventura en aquesta edició de programa. A Horta de Sant Joan, de la mà del Marc Montpel, farem barranquisme. Bé, doncs aquestes són algunes de les temàtiques que configuren l'atenció informativa d'aquesta edició de Trotamundos, que arrenca ara mateix. Abans, us saluden ben cordialment el José Matosas, el Jordi Carretero, Toni Huguet i qui us parla, Miquel Mercadal. Molt bon dia, benvinguts.
Trotamundos, el programa que et desperta la gana. Només envoltats de natura podem descobrir els sabors més autèntics. Només al restaurant Can Pijaume descobriràs el millor marisc, els cargols més gustosos i la carn de Girona i Galícia més tendra. Una masia rústica enmig de la natura del Montseny que farà dels teus àpats moments inoblidables. Can Pijaume, a la carretera de Breda, quilòmetre 3, a Riells i Via Brea. Més informació al 972-870361. Can Pijaume, estimant la cuina des de 1984.
Acollidor, de qualitat, un tracte immillorable i el més important, les millors truites de Gràcia. Restaurant Truiteria La Ceba. Una cuina casolana plena de bones propostes i una carta amb més de 50 classes de truita. Gustoses, saboroses i cuinades amb molt d'amor. Restaurant Truiteria La Ceba, al vell mig de Gràcia, carrer La Perla 10. Reserves al 93-217-0601. Truiteria La Ceba. Tasta'ns i repetiràs.
¿Te apetecen unas vacaciones de glamping en un paraíso de ensueño? Descubre el lugar ideal donde disfrutar de la naturaleza y del mar con el encanto de un camping y la comodidad de un resort 5 estrellas. Así es Playa Monroig Camping Resort, situado en la Costa Daurada, a pie de playa, muy cerca de PortAventura y de la fantástica Tarragona Romana. Además, este año, diviértete en la nueva Splash Pool, una gran piscina de 850 metros cuadrados de lámina de agua y 58 juegos interactivos. ¿Te lo vas a perder? Contacta con nosotros y reserva ya una escapada o tus merecidas vacaciones. Te esperamos. playamonroig.com o 977-810-637.
Trotamundos. The sea goes on forever.
Bueno, pues arranca esta edición de hoy sábado de Trotamundos, la 702, correspondiente a este sábado 13 de octubre de 2018. Como siempre, un recorrido por lo mejor de la gastronomía hasta la una en punto de la tarde, con muchos protagonistas, muchas voces, productos que participarán y que nos acompañarán a lo largo de estas próximas dos horas. Bueno, os lo decíamos en el avance de nuestro espacio radio, nuestro programa, hace unos instantes en el sumario, las algas cada vez tienen un papel más importante en nuestra dieta, en nuestra gastronomía, ¿eh? Poco a poco se las va conociendo. Desde luego, los grandes restauradores, ha quedado demostrado en estos micrófonos, en muchas ocasiones nos han dado recetas, nos han explicado recetas con las algas como complemento, ¿eh? Participan de una manera definitiva. A nivel particular, bueno, eso me da la sensación de que todavía no se conocen lo que se podrían conocer, poco a poco, ¿eh? Pero hoy queremos dar explicaciones al respecto en torno a las algas, y hemos escogido una empresa gallega, en Galicia, Mar de Galicia, nos vamos directamente ahí para hablar de los productos que, por cierto, están aquí presentes en Cataluña, que comercializa la empresa Portomuiños de Galicia. Vamos a ello. Hoy saludamos a su gerente, que es Rosa Miras. Bueno, y con Rosa pues desarrollaremos una charla a través de la cual pues espero que podamos influir en el conocimiento de ese producto, de las algas. Rosa, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bienvenida y gracias por acompañarnos. Bueno, yo decía, a nivel de restauración, además de restauración, de alta restauración, se os conoce muchísimo ya, ¿no?
Bueno, llevamos muchos años y al final, pues granito a granito siempre va sonando, ¿no?, el nombre.
Sí. La verdad es que los grandes restauradores, primeras espadas, en muchas ocasiones han mencionado, ¿no?, pues que recetas que participan algunas de las algas, que también hoy mencionaremos y explicaremos las características que tienen. Pero a nivel particular, ¿eso se traduce igualmente o no?
Bueno, la curiosidad cada vez por cocinar de la forma más saludable pues se está notando también en el consumidor final, y por supuesto también en el distribuidor, en la empresa que coloca el producto para que el consumidor pueda adquirirlo, pues también nos están haciendo un pequeño hueco que estamos súper agradecidos, porque al no ser un producto todavía de rotación, sabemos todos el coste que puede tener un espacio en un lineal, y que nos dejen tener ahí el producto, pues es una suerte.
Uh-huh. Las algas, hay que recordar que es un producto biológico, con unas propiedades nutricionales, desde luego, muy interesantes, aparte de lo que pueden aportar a nivel gastronómico, de sabores, de texturas, de colores, ¿no? Vamos a hablar de esos temas. Antes, si te pareces, Rosa, vamos a un poco introducir la información en torno a vuestra empresa, la actividad, especialmente, para explicarles a los oyentes un poco, bueno, pues cuál es esa actividad que desarrolláis en Portomuiños.
Bueno, nosotros hacemos desde la recolección, aunque tenemos cultivos de algas desde el año 2002, es en plan experimental todavía, como un I+D para el futuro. De momento la recolección, el 99%, es silvestre, ¿no? Todavía hay muchísimas algas en la costa, y mientras no haya una demanda grande, pues tenemos suficientes ahí. Entonces, hacemos desde la recolección el procesado, que normalmente el consumidor final lo que suele comprar es el deshidratado, que tiene una forma buena de conservarse, una vida larga, es uh-huh. económico, porque tú puedes incluir en una ración por un coste, imagínate, para 5 raciones una media de 2 euros, pues incluir a razón de 30 céntimos un ingrediente en un plato, pues tampoco no supone mucho, teniendo en cuenta todo lo que nos va a aportar nutricionalmente.
Uh-huh. Es cierto. Te quería preguntar a nivel de recolección, ¿no? Sí. Hablamos a nivel de recolección de las algas. ¿En qué zona de Galicia la lleváis a cabo? Y también las profundidades, ¿no? Porque entiendo que depende de la alga, está en una profundidad u otra.
Exactamente. O sea, hay algas que se recogen en mareas vivas, no hace falta bucear,
¿sí?,
porque están en el intermareal. Y hay otras algas que sí que están a 4 metros, 5 metros, que aunque baje la marea, los buceadores tienen que recolectarla a una media de 3 metros de profundidad. La zona que nosotros trabajamos, como fuimos de los primeros en hacer el plan de recolección aquí en Galicia, pues de momento tenemos toda la costa de Galicia para recolectar. O sea, todos los años solicitamos de norte a sur, y en principio pues la consellería nos está autorizando. Eso hace que nosotros también vamos viendo que el crecimiento es diferente en el sur de Galicia, que es mucho más cálido, al norte. Entonces la recolección a lo mejor a finales del mes de enero comenzamos en el sur de Galicia, y cuando llegamos al mes de junio pues estamos en la parte norte de Lugo.
Sí. ¿Posicionas de enero a junio durante este periodo únicamente, o durante todo el año se puede recolectar algas?
Bueno, hay algas que se recolectan durante todo el año, que son perennes, pero para procesar en deshidratado y tal, es como en la tierra la primavera que tenemos y donde más cantidad tenemos y donde afloran más variedad de algas es justo en la primavera, que debido a la temperatura, un gradito más que tenemos en la temperatura del mar, también se acelera, ¿no? Y crece antes, y lo que hace 20 años empezábamos a recolectar en el mes de marzo, ahora tenemos que empezar a recolectar a principios de febrero o a finales de enero.
Estamos hablando de algas, enseguida hablamos de la aplicación en la cocina de este producto con esta empresa gallega, portomuinos.com, es su página web, lo digo por si queréis echar un vistazo, Portomuinos, sustituimos la ñ por la n en el momento de la página web, portomuinos.com. Ahí vais a encontrar información en torno a esos productos, que hay muchos, que son diversos, y imagino que cada uno, bueno, pues tiene esa aplicación en la cocina particular, ¿no, Rosa?
Exactamente. Pasa un poco como siempre las comparamos con las verduras de tierra. Dependiendo de la variedad de alga, pues te puede ir mejor para una ensalada simplemente rehidratada y en crudo, o a lo mejor necesita una cocción más larga, pues lo mismo que pasa con verduras, y que se adaptan, que pueden ir para potajes simplemente para hacer el fondo, para hacer un arroz, o ya tomarlas en un revuelto. Depende un poquito de las variedades, se pueden utilizar con cocciones más largas o hasta crudas.
Sí.
Simplemente hervidas o fritas o...
Por ejemplo, en un arroz, ¿no?, que decías, ¿no?, a nivel particular, por ejemplo, a un particular que nos esté escuchando que dice, bueno, pues este fin de semana voy a hacer un arroz, voy a probar. ¿Qué le aporta la aplicación de unas algas a esa receta del arroz convencional que todos conocemos?
Sí, pues podemos hacer el agua del arroz. Lo que podemos hacer es con el kombu, introducimos unas hojitas que pueden ser a razón de 5 gramos hidratado por cada ración de arroz que vayamos a hacer en agua, y lo ponemos en una cocción como 15 minutos, entonces ahí sacamos como un fumet, como si hiciéramos un fondo con cabezas de pescado,
sí,
pero en plan vegano, ¿no? O sea, lo hacemos con vegetales. Y después hacemos el arroz en esa agua. Si no, utilizamos, por ejemplo, un espagueti de mar que lo podemos incluir dentro en tropezones, como en un arroz incluimos otras verduras que pueden ser unos guisantes, unas judías.
Y además tienen nombres, bueno, por ejemplo, está la lechuga de mar.
Sí.
Bueno, eso es un nombre más conocido, pero el nuri, el espagueti de mar que acabas de mencionar, el kombu de azúcar, creo que también hay una, ¿no?
Sí, también hay el kombu de azúcar, que es la laminaria sacarina, que es el nombre científico.
Sí.
Claro, lo que hemos hecho un poco es aquí en Europa, cuando empezamos a trabajar las algas, por un lado utilizamos esas algas, esos nombres que ya tenían en Asia, en Japón, como puede ser el kombu, el nori o el wakame. No les hemos cambiado el nombre vulgar, por así decir, el común que utilizamos en la calle. Pero otros que no tienen ellos en Japón, como puede ser lechuga de mar, espagueti de mar o ramallo de mar, lo que hemos hecho es, bueno, se nos parecen, imagínate, que el espagueti de mar se nos... el espagueti de mar, la imantalia longaza se parece a un espagueti, pues le llamamos espagueti de mar. O el codium, pues, que se nos parece como un ramallo, pues le vamos a llamar ramallo de mar. La lechuga, por su color, vamos, nos parece igual que una lechuga de tierra,
sí,
le vamos a llamar lechuga de mar.
Uh-huh.
Un poco es identificarlas para que la gente las conozca de forma más, ¿no?, que tenga unos nombres más, uh-huh, más cercanos. Más
y cada una de estas algas, pues evidentemente tiene un sabor particular, un sabor diferente. Por ejemplo, la lechuga de mar, quizá, bueno, pues tiene un sabor más intenso, ¿no?, a mar.
Sí.
Por ejemplo, el espagueti de mar, buscando información, se puede hacer una comparativa que tiene un sabor como más a almeja, más a berberecho, ¿no?
Claro, correcto. Un poco, dependiendo de las zonas donde nace cada variedad de estas algas, la vamos a encontrar que se nos parece a lo que realmente como pescado o marisco se da en esa zona. Si nos vamos al musgo de mar, nos recuerda mucho la roca, la centolla, ¿sabes? Todo aquel marisco que se da en la roca. Si nos vamos a la lechuga de mar que se da en la ría, pues nos recuerda más el sabor de la almeja, del berberecho, ¿sabes? Y es en la ría, es el aroma que tienes en la ría.
Bueno, pues aquí tenéis, ¿no? Una aplicación, yo creo que en la cocina hay que hacer, hay que experimentar, a los que gusta la cocina, cocinar, hacer experimentos, bueno, pues yo creo, invitaría a todo el mundo a que probara, ¿no? Esa aplicación de las algas. Sé que, bueno, personas que lo han probado y ya lo han adaptado y lo usan de una manera habitual en su casa, tiene aplicaciones en arroces, en sopas, en guisos, en ensaladas, en arroces, paellas marineras, por ejemplo, como estábamos comentando con Rosa. Desde luego, muchísimas aplicaciones. Ya si nos vamos a las primeras espadas de la gastronomía en nuestro país, hacen verdaderas filigranas que, hombre, a nosotros se nos escapan, pero, en fin, ahí está el papel de las algas, ¿no? Con todos estos nombres, y hay que decir, Rosa, lo decíamos en el inicio de esta conversación contigo, que son productos que están a la venta aquí en Cataluña, además en lugares muy especiales, muy particulares, conocidísimos, ¿no?
Sí, ahí lo puedes encontrar en una cadena como Veritas, por ejemplo, en los lineales ecológicos de cualquier otra cadena comercial, como puede ser un Corte Inglés, un Carrefour, un Alcampo. Hoy en día todos tienen su lineal ecológico y lo encuentras en esa zona. También en herboristerías y tiendas de la calle ecológicas se pueden encontrar algas.
Bueno, pues ahí queda esa invitación a que todo el mundo pruebe cocinar con algas, y desde luego los restauradores que nos están escuchando ahora mismo, que quizá han tenido curiosidad alguna vez, bueno, pues que también, naturalmente, pues que experimenten en esas recetas. Si queréis más información, aquí tenéis esa página web, portomuinos.com. Desde Galicia, con todo ese sabor de productos muy particulares, muy especiales, productos biológicos, con unas propiedades, aparte de gastronómicas, muy interesantes, como ha quedado demostrado, propiedades nutricionales, que también no hay que olvidarlo. Rosa, ha sido un placer. Gracias por acompañarnos. Espero, bueno, pues que todo poco a poco se vaya dando a conocer, entre la opinión pública, este sector que es tan interesante, desde luego que sí. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias y muy buenos días. Rosa Miras, la gerente de esa empresa gallega, portomuinos.com. Merece la pena que echéis un vistazo a esa página web y experimentar en la cocina. Bueno, ha sido la primera protagonista. Esto no ha hecho más que empezar, Tenemos muchísimas voces que saludar a lo largo de esta mañana de sábado hasta la 1:00 de la tarde. Venga, hacemos una pausa, enseguida estamos con vosotros.
Hola, sóc Carme Ruscalleda. Vull enviar una salutació a Trotamundos, el programa que ens fa venir ganes de viatjar i ganes de menjar. Recordeu, quan viatgeu, que sempre hi ha cases interessants per menjar-vos la cultura i el paisatge. Salutacions a Trotamundos.
A Vilaverd som els teus especialistes en feines forestals. Treballem per tot Catalunya. Realitzem tales controlades d'arbres, podes d'alçada, desbrossament de terrenys, vallats i tancaments de finques i parcel·les i molt més. Serveis integrals de jardineria tant per particulars com per empreses i comunitats de veïns. Troba'ns a vilaverdpenedès.com i al 93 128 80 21. Vilaverd, els teus especialistes forestals.
Si t'agrada menjar bé i al centre de la ciutat, nosaltres sabem el lloc. Cafè d'en Víctor, qualitat de producte al millor preu. Vine i tria el teu menú. De migdia o de nit, sigui el que sigui, menjaràs bé, molt bé. Cafè d'en Víctor, al carrer Tapineria 12, al costat de la Catedral de Barcelona. Telèfon 93 310 28 72. Més informació a www.elcafedenvictor.com. Cafè d'en Víctor, al cor de Barcelona.
Caves Pere Mata. Tota l'essència del bon cava a la teva taula. El resultat de la feina de grans experts de la terra per un gust sublim i ple de matisos. Caves Pere Mata. Sant Sadurní d'Anoia. Més informació a info@matacoloma.com. Pere Mata. El bon gust en estat pur.
El millor indret per celebrar el teu casament i a només 20 minuts de Barcelona. És el Mas de Sant Lleí, una finca privada amb vistes al cor del Vallès, especialitzada en banquets. Alta gastronomia i un impecable servei en un marc incomparable, amb salons de 50 a 600 persones. Més informació a www.masdesantlleí.com.
Mas de Sant Lleí, un espai inoblidable per un dia inoblidable.
Bon dia, sóc Carles Gat. Estic encantat d'estar en connexió amb vosaltres amb el programa Trotamundos. Com ja sabeu, sóc cuiner, és una manera de transmetre felicitat. Igual que aquest programa, us transmet felicitat tots els dematins. Enhorabona per molts anys i endavant.
Molt bé, doncs seguim endavant en aquesta edició de Trotamundos. Esteu a les sintonies de Ràdio Estel Catalunya i Andorra. Esteu en aquest espai de ràdio, en aquest programa, que, com sabeu, doncs, els dissabtes al matí, de 11 del matí a 1 del migdia, us trasllada, us acosta tot el que fa referència en el sector, bàsicament gastronòmic, perquè ens agrada, ens apassiona, ens agrada menjar bé, ens agrada recomanar llocs emblemàtics i, sobretot, parlar de productes i saber els orígens d'aquest producte, eh? Darrerament estem, per cert, parlant d'aquests aspectes i hem conegut orígens de productes molt habituals, molt usuals a la nostra alimentació, del dia a dia, podríem dir-ho així, que realment ens ha sorprès com comença i com s'elaboren, eh? És el cas del nostre següent protagonista. Avui volem saber-ho tot, absolutament tot, de com arriba la xocolata a les nostres mans, des del mateix moment que aquest elaborador doncs, rep aquest cacau de diferents orígens. Eh? Ja sabeu doncs, que sempre que parlem de xocolata ens agrada recolzar-nos amb una empresa catalana amb una important història, déu-n'hi-do. L'any 1946 arrenca la història de Xocolates Soler. Avui amb ells coneixem el perquè de tot plegat, que diuen, i quin és el procediment d'elaboració d'una simple tableta de xocolata. Perquè és més complicat del que sembla, eh? Del que ens pensem. Eh? Avui en parlem de tot plegat amb el seu gerent, que és l'Alessandro Baldassarri. Alessandro, com estàs? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Benvingut. Jo no sé si som conscients a vegades de la feina que hi ha darrere d'una simple tableta de xocolata.
Doncs no, realment no. I és un tema molt apassionant, perquè quan es comença a aprofundir una miqueta, doncs és comparable al món del vi, al món de la cervesa, doncs que molts són productes que els podem consumir sense tenir cap coneixement sobre ells, però mica en mica vas aprofundint, vas veient doncs, les diferències, que realment no només la varietat, sinó també el terreny, el temps de fermentació, etc., ingredients, doncs poden afectar el producte i la tècnica de fabricació també. I la xocolata és suficientment complexa com per fer-se conèixer. Però, per desgràcia, doncs, fins ara doncs, no hi ha aquesta cultura. No ha començat. No sabem els orígens, no sabem com es processa, fins i tot els mateixos orígens treballats de diferents maneres poden variar molt en gust, i no és barrejar ingredients i que surti la xocolata, no ho dic per donar valor afegit a la meva feina, però realment perquè és així. És a dir, com a mínim, quan ja el cacau està processat, fins que surt la rajola de xocolata, menys de 48 hores en una xocolata de qualitat no poden passar. Això sense tenir en compte la fermentació i processos anteriors en la collita del cacau fins que arriben a la nostra empresa. I aquí doncs, comencem la nostra part del procés.
Sí. Tot seguit en parlarem amb detall. Jo t'agrairia doncs, també aquesta capacitat de síntesi que segur tens. No? Abans et volia fer una petita, un petit parèntesi, no? Perquè imagino que tu també has sabut doncs, que darrerament als mitjans de comunicació, i és una notícia doncs, que ha estat molt comentada, el fet de que d'aquí uns anys, X anys, es pot acabar el cacau en el món.
Sí, correcte. Realment, fins i tot m'ha trucat gent, clients...
No, jo ho deia perquè a mi em va trucar un amic que no pot viure sense xocolata, i això és real, és com un... No sé, és un forma part de la seva vida, i em va dir, tu què saps d'aquesta notícia? Dic, bueno, no sé, no ens ho prenem tot en sèrio, no? Però és preocupant?
No, jo crec que no. Sí que és veritat que, en teoria, si tothom al món comencés a menjar xocolata, però hi ha diferents cultures, Hi ha realment, jo que estic a dins del sector, el cacau cotitza en borsa, per sort o per desgràcia, pels que treballem el producte, no per especulació, sinó per, com a matèria primera. Però, bueno, van sortint, porten molts anys sortint notícies d'aquest tipus, no només ara, sinó el meu pare també parlava de cada X temps doncs, surt una notícia d'aquestes. Bueno, podria ser mig veritat. Jo crec que ara mateix no hem de tenir por en aquest sentit, entre altres coses, perquè tinc coneixement de que hi ha plantacions doncs, que no han funcionat per falta de demanda a dia d'avui. O sigui que encara tenim una mica de marge. Una altra cosa és que el clima ens acompanyi. Aquí ja és un altre tema intangible en aquest moment.
Exacte. Doncs transmetré les teves opinions, que són molt valorables. Anem a parlar d'aquest procés d'elaboració. Anem a parlar des de... En el vostre cas, no? Parlem estrictament de xocolates Soler. Com treballeu vosaltres? Per cert, els orígens d'aquest cacau amb el que treballa Xocolata Soler, quins són?
Treballem diferents orígens. La veritat és que no tenim només un. Treballem orígens d'Equador, Quito, República Dominicana, d'unes plantacions concretes que nosaltres hem escollit per la seva qualitat, no qualsevol lloc, perquè realment s'ha de tractar bé el producte, perquè si no arriba malmès. També estem treballant cacaus africans, estem treballant també Sao Tome, Madagascar, orígens, però això és més residual perquè realment tant per demanda com per gust del cacau, que per mi són espectaculars, alguns, altres no tants, doncs, bueno, fins i tot produccions petites que no es poden trobar, no hi ha demanda, no hi ha oferta tot l'any. Aleshores, però bueno, els principals serien aquests, però n'hi ha molts més, i hem treballat més, i hi ha projectes de treballar-ne més, també. Però principalment aquests.
A partir d'aquí, feu la recepció d'aquest cacau, el rebeu a les vostres punts d'elaboració del xocolata, i a partir d'aquí comença aquest procés. Quins serien els punts indispensables en els que no podeu badar ni un minut?
Primer de tot, la qualitat del gra. Dintre del mateix origen hi poden haver diferents qualitats, perquè, bueno, si no s'ha fermentat bé, doncs hi poden haver problemes. També hi ha fins i tot cacaus no fermentats, que aquests no és una qualitat que aquí a Europa s'accepti. S'han de secar naturalment, no amb aire forçat, que, per exemple, als Estats Units això està acceptat. Aquí a Europa no està acceptat com a bona qualitat de producte. Sí que és veritat que l'altre, el preu és millor i el rendiment més gran, però el gust no és el mateix. I el mateix gra, doncs, que no tingui foradets perquè entri l'humitat, fongs, que la fermentació hagi sigut bona. Amb això es fa testejos de cada sac que es fa per veure que realment la qualitat és l'adient. A part hi ha els orígens, cada origen té una qualitat, més o menys. Dintre de cada origen hi ha diferents productors que també amb diferents qualitats. O sigui que no tot és l'origen, sí que afecta moltíssim, però també hi ha les varietats de cacau que es poden cultivar a cada zona i que tot això, lògicament, afecta el gust i la qualitat del producte. Això ja només en origen. Una bona fermentació és imprescindible perquè evolucioni el gust del cacau. I a partir d'aquí, doncs, ja es farien... ja passaríem a torrar una miqueta per esterilitzar també i que la pellofa surti, perquè s'ha de pelar el gra. Un cop fet aquest procés, es premsa, surt la pasta o licor de cacau, els dos noms són correctes, que seria cacau pur, i un cop tenim aquest producte, també podem treure quatre subproductes més. Per una banda, si premsem aquesta pasta de cacau, per una banda surt l'oli del cacau, que té el nom de mantega de cacau, però és un oli vegetal, encara que se li diguin mantega, és 100% del cacau, que després es pot mantindre com a natural o desodoritzar, que també és un procés natural, però que li treu, depenent per quins productes és millor utilitzar-ho, o gustos, etc. Aquest desodoritzat. I per l'altra banda de la mantega de cacau, tornant enrere al procés aquest del premsat de la pasta de cacau o licor de cacau, surt una torta semidesgrassada que podem desgrassar entre 10, 12, 20, 22, és el més comú de percentatge de greix que queda dintre d'aquesta torta, que es porta al molí i d'aquí surt el cacau en pols, que molta gent es pensa que és el cacau pur, però és un cacau ja que té processos. Uh-huh. El cacau pur seria el licor de cacau o pasta de cacau que teníem en el primer premsat.
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. En fi, són alguns dels punts més importants, fonamentals a l'hora de l'elaboració d'una xocolata. A partir d'aquí, doncs, cada empresa, entenc jo, i en el vostre cas, naturalment, doncs, també, Alessandro, té el seu, en fi, ull clínic, el moment, doncs, i la manera, la tendència de treballar aquest cacau i, en qualsevol cas, i en conseqüència, la xocolata que finalment apareixerà, doncs, amb aquesta tableta que nosaltres tindrem a casa, no?
Correcte. De fet, normalment són processos diferenciats. Hi ha els processadors de cacau que es dediquen concretament a fer aquesta feina. També es pot fer una xocolata Vintobar, que és tot fet alhora al mateix temps, però això és per quantitats molt petites, produccions molt concretes. I després comença el treball del xocolater, perquè aquí comença el primer tema, no? Que realment hem de diferenciar per desconeixement. La gent ens posa tots al mateix sac, però realment hi ha diferents indústries involucrades dintre de la fabricació de la xocolata i productes a partir de la xocolata, que també teòricament sembla que tot ho fem tot, ho podem fer tot, però no, estem tots molt especialitzats.
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do les característiques i el món. L'altre dia ens ho deia, no? Tu feies aquesta referència al món del vi i precisament ens ho deia un enòleg, no? Si sapiguéssiu la feina que hi ha darrere d'una simple ampolla de vi, realment la gent se la veuria d'una altra manera, no? Però
sí.
Jo crec que passa una mica el mateix amb la xocolata, eh?
No veure l'ampolla.
Sí, sí.
O la xocolata.
Exacte, exactament, eh?
Sí, perquè aquí encara no hem començat a fabricar la xocolata, vull dir.
Exacte, exacte. A partir d'aquí, els punts més importants de fabricació de la xocolata, jo imagino que també estan ja molt mecanitzats, no?, avui en dia?
Sí i no, hi ha de tot. Realment sí que es necessita, per fer una xocolata de qualitat, una maquinària important, que això també i temps.
Sí.
Podem diferenciar a l'hora de fabricar la xocolata, el que seria la massa de xocolata, primer punt, els ingredients, fer la barreja. Després de la barreja, un refinat, que és un refinat de baixar el gra, perquè no notem la sensibilitat, és a dir, la llengua té una sensibilitat que per sobre de les 30 micres nota el gra, per sota, aproximadament. Després, també s'hi juga amb això, depenent del producte que es vulgui oferir. Però es baixa el gra perquè a la llengua no es noti el gra, aquella sensació de sorra, de terrós, que no seria agradable. Un cop refinat, es posen en una màquina que es diu conxa, uh-huh. I es fa el conxatge, es conxa la xocolata, i aquí evolucionen, es pot conxar de menys a més temps, depenent del resultat que es vulgui obtindre, o també fins i tot per productivitat. I aleshores, un bon conxatge, 12, 24, o fins i tot de vegades menys, si es vol mantindre una acidesa més gran. Aquí el que fem és que la xocolata evoluciona el sabor, el seu gust, el seu aroma. S'evaporen els volàtils desagradables i el greix natural del cacau, la mantega de cacau de que parlava abans, ha de recobrir completament les molècules de la xocolata perquè agafi aquest color brillant, característic, i que després sigui cruixent quan la mengem, la xocolata, mm-hmm. perquè quan surt d'aquests primers processos encara no té el color brillant, és mate.
Sí, sí. Exactament. Doncs amb aquesta passió parla l'Alessandro Baldassarri, el gerent de Xocolata Soler, doncs de l'elaboració, una passió que trasllada no només ell, sinó tot l'equip que elaboren doncs, aquesta xocolata, que ja per acabar, Alessandro, voldria afegir que cada cop té més tendència i, de fet, vosaltres us hi heu posat de valent en l'elaboració de xocolates ecològiques.
Sí, correcte. Realment, doncs, bueno, és un plus de qualitat, de naturalitat i de saber el que mengem. És per mi, no només com a fabricant, sinó com a filosofia de vida, jo personalment realment escollo productes ecològics perquè, bueno, per la seva naturalitat, per saber exactament el que mengem. Mm-hmm.
Doncs està molt bé, eh? Està molt bé, i en la promoció i en la naturalitat d'aquests productes ecològics també la xocolata hi té un paper fonamental. Doncs amb aquesta passió, deia, doncs Alessandro Baldassarri parla de l'elaboració d'aquest producte totalment tradicional en el nostre país, un producte que jo espero que no passi mai de moda, i nosaltres, doncs, aquest consell, si teniu l'ocasió de comprar qualsevol, doncs, format de xocolata Soler, no us ho penseu, perquè trobareu aquesta passió que, amb la que parlava l'Alessandro Baldassarri, la trobareu allà, envasada, eh? I això és fantàstic. Alessandro Baldassarri, ha estat un plaer. Gràcies per ser amb nosaltres i per fer aquest parèntesi i atendre'ns.
Un plaer, moltes gràcies.
Gràcies, fins una altra.
Trotamundos, amb Miquel Mercadal. Només envoltats de natura podem descobrir els sabors més autèntics. Només al restaurant Can Pijaume descobriràs el millor marisc, els cargols més gustosos i la carn de Girona i Galícia més tendra. Una masia rústica enmig de la natura del Montseny que farà dels teus àpats moments inoblidables. Can Pijaume, a la carretera de Breda, quilòmetre 3, a Riells i Via Brea. Més informació al 972-870361. Can Pijaume, estimant la cuina des de 1984. Un mar de sabores, un mar de exquisiteces, un mar de excelentes productos y mejores recetas. Desde 1921, el restaurante Paco Alcalde de la Barceloneta te ofrece lo mejor de la cocina marinera al mejor precio. Arroz negro, caldoso con bogavante, el suquet, los pescados, las fideuás. Restaurante Paco Alcalde, calle Almirall Aixada 12, en la Barceloneta, 93-221-5026. Restaurante Paco Alcalde, un mar de sorpresas. Un bon dinar o sopar es converteixen en sublims si es fan a prop del mar. I al restaurant Denver de Cambrils ho sabem prou bé. Peix i marís fresc, de la llotja a la taula, arrossos i fideuàs, vins denominació d'origen i tot el talent d'un equip que estima la bona cuina. Restaurant Denver. Reserves al 977-36-0023, al carrer Montroig 9 de Cambrils. Fes també un tast a restaurantdenvercambrils.com. Restaurant Denver, els sabors del Mediterrani com mai els havies tastat. Adrenalina, espais verds, nous paisatges i aventura, molta aventura. És Montsport. Activitats a la natura perquè gaudeixis amb els amics i la família. Vies verdes, senderisme, barranquisme, rutes enològiques, tantes coses que no sabràs per on començar. El primer pas, fes clic a montsport.es o truca al 977-43-50-74. A Horta de Sant Joan, Montsport. Desperta l'aventurer que dus dins.
Trotamundos.
Like the legend of the Phoenix.
Molt bé, doncs seguim endavant amb més temàtiques, més propostes. Esteu en aquesta sintonia de Ràdio Estela Catalunya, també per als amics que ens sintonitzeu des de Terres Andorranes. Benvinguts. Ja sabeu que aquí parlem del sector de la restauració, dels productes, des d'un punt de vista gastronòmic, certament interessants. I el pa és un element que ens ha ocupat en moltes ocasions, per la importància que té dins d'aquest sector. Per cert, aquesta setmana vam saber que un producte tan consumit, precisament com el pa, en el moment que es potencia la seva producció a través del sistema de congelació, és un futur, en un futur podrien ocasionar el tancament de les populars panaderies artesanes. Això s'ha dit al llarg d'aquesta setmana. s'ha dit en els mitjans de comunicació, la tècnica d'elaboració del pa congelat, no sé si pot produir canvis substancials en el sector. És una de les preguntes que ens fem, també. Quins són les perspectives de les panaderies? I també el futur dels professionals, en conseqüència, no? I també dels estudiants de panaderies. Hi ha molta gent jove, doncs, que vol dedicar-se en aquest noble ofici de fer pa. Bé, de tot plegat, avui en parlem amb dos convidats en aquest espai de ràdio. Us presento el Joan Rius, és responsable de Pan Rius i també Forn Llonguet de Vallirana. Joan, com estàs? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Benvingut i gràcies per acompanyar-nos aquí un dia dissabte. I també ens acompanya el Manel Cortés, que és soci del Joan en aquesta Forn Llonguet de Vallirana, i també alhora professor de l'Escola de Forners Andreu Llargués i director de la revista Newspa. Manel, com estàs? Bon dia.
Bon dia, gràcies.
Benvinguts a tots dos. Això del pa de congelat s'ha de criminalitzar o no? Joan?
No.
Home, jo penso que no. El pa congelat és un pa molt digne, és un pa que és bo, que, vull dir, no hi ha res, per la meva part no hi tinc res en contra, sempre que es faci com mana, o sigui, la llei, o sigui, seguint unes normes tècnic-sanitàries que ja estan escrites, que ja estan posades, no? I ja està, vull dir, si això es compleix, vull dir, nosaltres... cantats de la vida. Jo, a casa meva, faig pa congelat, perquè nosaltres tenim una botiga artesanal, fem el pa artesanal, el pa dia a dia, per la restauració és necessari el pa congelat, perquè, vull dir, la restauració pot estar a 50 quilòmetres de la fleca, amb la qual tu tens que fer aquest pa congelat. I aquest pa congelat és un pa perfecte, amb totes les condicions, amb tot... Vull dir, bé, ara, sempre, una vegada ha sortit del forn i arriba al punt final... Hi ha una sèrie de regles que són imprescindibles i llavors, si es compleixen aquestes regles, doncs el pa és perfecte. No? Ara, es té que anar en compte, perquè això a nivell popular és molt fàcil d'entendre. Una ama de casa, una dona de casa, compra peix o compra carn i la compra congelada. És tan bona com la carn fresca. Uh-huh. Ara, aquella senyora que fa? Compra la carn congelada, la posa en una bossa, perquè no es trenqui la cadena de fred, arriba a casa seva, la posa al congelador i la digerirà. Si està una setmana, dues, el que sigui. Quan aquesta senyora vol menjar-se aquest peix, què fa? El treu, el
descongela,
prèviament, i el cou. Ara, no té el peix allà a la cuina, no el té dintre la nevera o en un cabàs, no? El té en condicions. El descongela en condicions, el cou en condicions, i aquell peix, perfecte. Doncs el pa tres quarts del mateix, el pa congelat. El pa que es cou i es menja de seguida, doncs bé. I el pa que és congelat, doncs igual. No tens que trencar la cadena de fred, tens que seguir la normativa que ja està escrita i ja tenim el pa. Bé, ara, quin problema hi ha?
Això anava.
Quin problema hi ha?
Això anava a dir, no?
Que normalment el pa surt dels obradors, hem de seguir en condicions. Ara, després, jo, per exemple, què passa amb aquest pa? Si es compleixen les condicions, bé. Ara, si no es compleixen... I moltes vegades jo he vist personalment en llocs que aquestes condicions no es compleixen. Les caixes de pa estan en qualsevol lloc, el pa està obert, està a l'exposició de l'aire, de l'escalfor... Pues clar, llavors aquell pa ja hem trencat aquella cadena de fred que sempre es diu, i llavors com està aquest pa? Pues, com Déu vol.
Per tant, s'han de reivindicar aquestes mesures sanitàries, això és evident, no? Per tant, pa congelat no vol dir que sigui un pa d'unes característiques inferiors al pa artesanal.
De cap manera. Vaja amb el punt de vista...
El supermercat està ple de producte congelat, mm-hmm. alimentari.
Sí.
Ja és una reflexió clara, no?
Per tant, no passa res. En qualsevol cas, aquesta tendència pot modificar una mica aquest futur de les panaderies?
Sí. A Alemanya, més del 40% han tancat. També és la frase que tot està canviant. A Alemanya també, per exemple, però també s'està recuperant. Tot això són canvis relativament ràpids. A Alemanya, per exemple, per ser forner, per poder vendre pa, tens que estudiar 3 anys, poca broma. Uh-huh. I un quart per ser encarregat. 4, com una carrera universitària a Espanya. Mira la diferència. O tant, tens que estar el que se llama, tens que estar qualificat professionalment.
Sí. Com a professor, Manel, recordem, és professor de l'Escola Forners Andreu Llargués, hi ha gent jove interessada sí. Per fer aquest i per desenvolupar aquest ofici?
Sí, sí. Per exemple, a l'escola tenim més de 300 o 400 alumnes per any i es col·liquem amb bastanta facilitat. El problema de tot això, a vegades, són també que no tothom té clar no, els diners que es paguen per aquest ofici. Per exemple, a Alemanya, jo crec que és un tema que coneixo bastant bé, un forner sortint d'escola cobra aproximadament uns 1.800 euros. Aquí estem pràcticament a la meitat. Però els sous també, a nivell d'aquesta característica, també són així. Uh-huh. I clar, no és el mateix oferir-li un senyor que té estudiat 3 o 4 anys i que té un lloc de treball assegurat, unes condicions de treball molt correctes, que cobren 1.800 euros, que aquí poden cobrar 900 o 800 o 1.000, uh-huh. com a molt.
Tant el Joan com el Manel, dèiem doncs, que són socis d'aquest forn Llonguet de Vallirana. Heu creat doncs, un nou producte. Sí. Una mica amb quines particularitats, Joan?
Bueno, això és una història una mica llarga, no? El Manel i jo fa molts anys que es coneixem. Uh-huh. Jo l'he conegut com a professor, o sigui, m'ha assessorat bueno, des de fa molts anys, no?
Sí.
Bueno, doncs clar, després de tants anys, doncs, coneixences, hi ha hagut una confiança, no? Va sortir aquest projecte i, bueno, ell li va semblar que podíem anar tots dos junts i que podíem arribar a bon port, i això és el que hem fet, no? Vull dir, jo quan ell m'ho va proposar, no sé, vaig estar com un segon a dir que sí. Okay. Vull dir, la confiança i la coneixença de, pues et fa dubtar d'una altra persona, no? Vull dir, llavors, pues, bueno, m'ha engegat fa mig any que estem allà i, bueno, i tirarem endavant i jo crec que...
Està anant molt bé, la veritat.
La cosa funciona molt bé.
Parlant amb el Joan hem parlat moltes ocasions en aquest espai de ràdio. Jo, Manel, sempre li dic al Joan que és un romàntic del pa. Eh? Sí. No, sí que és cert, perquè és que quan parles del pa, parles, en fi, amb un sentiment especial, no?, que es detecta doncs, que tu estimes el teu ofici. És un ofici que s'ha d'estimar, no? Això és, realment ha de ser molt sacrificat, no?
Bueno, o sigui, és sacrificat, depèn de lo que la cosa t'agrada, no? Jo sóc la quarta generació de forner, vull dir que això ho porto a les venes, no? Llavors, és un ofici que des de petit pues, m'ha entrat. No és allò que... Encara que a casa meva jo sempre hi mamat pa, però no, això no vol dir que t'agradi o que no t'agradi, però a mi em va agradar. És una feina creativa, és com ser cuiner o ser una cosa aquesta, és que tu hi tens que portar alguna cosa de la teva ànima, no? No és cargolar tornillos, vull dir, amb tots els respectes amb el que cargoli tornillos, no? Però vull dir, tens que posar... Clar, això és una cosa que...
La teva ànima.
O sigui, se m'ha posat dintre i, clar, jo quan parlo del pa és que m'emociono, o sigui...
Sí, és així. S'ha de transmetre aquesta emoció. Cap a on va el sector del pa? Perquè això és molt variant. Parlant amb aquest senyor, amb el Joan, en moltes ocasions ens s'ha arribat a parlar d'una quantitat de pans que feu diversos, diferents, molt adreçats sobretot en el sector de la restauració. Els restaurants hi donen suficient importància sí. En el sector del pa?
Això, gràcies a Déu, s'ha millorat molt. Els restauradors estan valorant molt el pa. La veritat és que està creixent molt les ventes a la restauració. Ah, i això és bo pel sector. I a més, plans de qualitat. I és bo, també. I el forner, on va la teva pregunta? Va, per mi, hi ha dues clares. Una, la gran indústria i l'artesà, de veritat, artesà de qualitat. I s'està veient, perquè han sortit noves propostes, clarament en el mercat que estan treballant, que fa 4 o 5 anys no existien, per dir noms, tothom les coneixen, i Titicun, o sigui, Belsolà, la senyora Alana Belsolà,
el Turris,
tots eren empreses que no existien, i treballen la qualitat, bàsicament, i clar que sí, el sector de qualitat serà cada vegada estarà millor considerat en el mercat, i la indústria també creixerà molt en aquest sentit. Mm-hmm. Per aquests dos camins, clarament. Mm-hmm.
Preparant aquesta conversa, doncs, tractant temes, i sobretot el consum del pa, no? Augmenta el consum del pa? Sí. Es manté? No, augmenta?
No. Ara, últimament, o sigui, augmenta. augmenta. A poc, vull dir, no és que es dispari, però sí, sí. Tot i tenint en compte aquesta quantitat que tenim de competència de pans baratos i que realment no són gaire de qualitat, que parlàvem de complir les tècniques sanitàries, que el pas sigui bo, però tot i proliferant aquest tou de punts de venda que hi ha, perquè és com els rovellons, n'hi ha a tot arreu, doncs, o sigui, el forner que fa una qualitat, fa un pa bo, una varietat, pans en aquestes masses mares que moltes vegades hem parlat aquí, Miquel, oi? Doncs, sí, sí, el consum del pa per persona va augmentant, va augmentant.
Bé, doncs, un sector molt divers, un sector molt sacrificat, un sector amb futur. Algun jove que ens vulgui, que ens estigui escoltant i que digui potser jo em vull dedicar a això, té futur?
Sí, clarament que sí.
Sí?
Sí, 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 és un artesà, fa bé les coses. La cuina ja va tindre aquest auge fa uns anys i el pa està passant exactament igual.
Nosaltres anem... Jo moltes vegades dic que nosaltres anem a darrere la restauració i els pagesos, bueno, els del vi. La restauració, hi va haver un moment que... Ara hi continua una quantitat de restaurants que treballen molt bé el menjar i cada vegada n'hi ha més d'aquests, no? El vi, què passa? El vi abans era a granel i ara, en canvi, cada vegada hi ha més bons vins. Per què? Perquè s'han especialitzat, han fet qualitat amb el vi i el vi va augmentant, i ho veus, no? I nosaltres tenim que... És aquest el camí a seguir. L'especialització, la bona qualitat, l'amor per la teva feina, l'entusiasme i fer bon pa. I si tu fas un bon gènere, és que és com tot. Vull dir que, teòricament, és que, vull dir, tampoc descobrim la xocolata del lloro, no? És que qualsevol ofici, si ho fots bé, si ho fas realment bé, o intentes fer-ho bé i... Doncs, Tens moltes possibilitats de tirar endavant.
No hem d'anar amb un restaurant extraordinari perquè ens donguin una carta de vins. Això passarà amb un futur, amb la carta de pans?
Esperem. Hi ha restaurants que ho fan, hi ha restaurants que ho tenen.
Sí, però són restaurants...
Sí, de nivell.
D'un nivell.
Sí. Esperem que això es vagi complint. Nosaltres, a la nostra empresa, en tenim sis. Que n'hi ha molts que tenen dos tipus de pa, no? O tres. Però n'hi ha sis que tenen una carta de pans, no? I tenen com a mínim 4 tipus de pa o 5 tipus de pa, vull dir, amb el qual... Vull dir, fins i tot hi ha restaurant avui en dia que amb dos. He lograt que amb el client li donguin un ganivet i un tovalló que es pugui tallar el seu pa. Vull dir, poses 3 tipus de pa, un barrot gros i tu talles el... Vull dir, com abans, no?
I tant que sí. Doncs amb el Joan Rius i el Manel Cortés, socis d'aquest nou projecte, que espero que tingui molt bona acceptació, Forn Llonguet de Vallirana, sí. On està?
A Vallirana de...
No. A Vallirana, naturalment, al carrer.
Està la carretera
davant
nacional.
De l'Ajuntament. Sí. Davant de l'Ajuntament, no n'hi ha...
Davant de l'Ajuntament de Vallirana.
Sí, davant mateix, no n'hi ha
nacional, per la nacional, que passa pel mig de Vallirana, davant de l'Ajuntament.
Doncs, amics, ens esteu escoltant. També val la pena anar-hi. Sí. A veure si és veritat tot el que ens estan dient.
Sí. Menjaràs comprar molts tipus de pa.
Sí, més de 25.
Doncs davant de l'Ajuntament d'aquesta localitat de Vallirana, Forn Llonguet, amb aquests dos socis, Joan Rius i Manel Cortés, dues persones absolutament apassionades, amb l'ànima, parlant de pa, doncs un ofici que s'ha d'estimar. Joan, Manel, gràcies a tots dos per venir. Fins una altra.
Gràcies a vostè per convidar-se.
Gràcies, bon dia.
La bodega es un pequeño edificio que tiene alrededor de 200 años. Era una casa familiar que combinaba vivienda y bodega. Y en esta bodega te puedo decir que se hace vino desde, bueno, pues hacia 1890, que empezó a hacer mi bisabuelo.
A donar a conèixer el fet de que hi ha una sobrassada de Mallorca, de més específica, que té un controls importantíssim per part del Consell Regulador.
La coca de pasta de full amb llardons i la coca de pasta de full amb cabell. Tot el que es pugui fer, variacions se'n poden fer, però hi ha qui les omple amb nata, però de fet les classes són aquestes. Les coques són sigut sempre aquestes. La coca és una de les especialitats de les diades que no baixa de cap de les maneres.
El bon menjar i el bon beure a Trotamundos.
Si t'agrada menjar bé i al centre de la ciutat, nosaltres coneixem el lloc.
Cafè d'en Víctor. Qualitat de producte al millor preu. Vine i tria el teu menú de migdia o de nit. Sigui el que sigui, menjaràs bé. Molt bé. Cafè d'en Víctor, carrer de Pineria 12, al costat de la Catedral de Barcelona. 93 310 2872. Més informació a www.elcafedenvictor.com. Cafè d'en Víctor, al cor de Barcelona.
Tomata de penjar arrere. Per experiència, qualitat, llarga duració i sabor inconfusible.
Tomata de penjar arrere. Pel pa amb tomata, fregits, torrats o amanides.
Demana la teva botiga Tomata de penjar arrere.
També a tomatadepenjarrere.com.
Més de 40 anys als mercats. Tomata de penjar arrere. El tomata de tota la vida.
Un bon dinar o sopar es converteixen en sublims si es fan a prop del mar. I al restaurant Denver de Cambrils ho sabem prou bé. Peix i marís fresc, de la llotja a la taula, arrossos i fideuars, vins de denominació d'origen i tot el talent d'un equip que estima la bona cuina. Restaurant Denver. Reserves al 977-36-0023, al carrer Montroig 9 de Cambrils. Fes també un tast a restaurantdenvercambrils.com. Restaurant Denver, els sabors del Mediterrani com mai els havies tastat.
Cava Espera Mata. Tota l'essència del bon cava a la teva taula. El resultat de la feina de grans experts de la terra per un gust sublim i ple de matisos. Cava Espera Mata. Sant Sadurní d'Anoia. Més informació a info@matacoloma.com. Pere Mata. El bon gust en estat pur.
Són les 12, l'hora de l'Àngelus.
L'àngel del Senyor anuncià a Maria i concebé per obra de l'Esperit Sant.
Déu vos salve, Maria.
Heus aquí l'esclava del Senyor. Facis en mi segons la seva paraula.
Déu vos salve, Maria.
I el Verb es feu home i habitar entre nosaltres.
Déu vos salve, Maria.
És migdia, l'hora de l'Àngelus.
Cada diumenge a les 9 del matí us esperem al Tot Sardana, el programa on us posem al dia dels esdeveniments que envolten la nostra dansa nacional. Els diumenges a les 9 del matí us esperem tot l'equip al Tot Sardana, a Ràdio Estel.
Aquest diumenge 14, Ràdio Estel us oferirà en directe a partir de les 10 del matí la missa de canonització de Pau VI i l'arcabisbe Òscar Romero, des de la plaça de Sant Pere del Vaticà, una celebració molt especial presidida pel Papa Francesc. Viu amb nosaltres aquesta gran festa, coincidint també amb el sínode dels bisbes dedicats als joves. El diumenge 14 d'octubre, a partir de les 10 del matí, a Ràdio Estel. Ràdio Estel a les xarxes socials. Ràdio Estel sempre amb tu. Troba'ns al Facebook i al Twitter. T'hi estem esperant.
Ràdio Estel. Girona 103.4.
Tomata de penjar arrere. Per experiència, qualitat, llarga duració i sabor inconfusible.
Tomata de penjar arrere. Pel pa amb tomata, fregits, torrats o amanides.
Demana a la teva botiga Tomata de penjar arrere.
També a tomatadepenjarrere.com.
Més de 40 anys als mercats. Tomata de penjar arrere. El tomata de tota la vida.
El Montseny amaga un petit paradís que convertirà el teu casament en el dia més especial de la teva vida. Can Pi Jaume, una finca enmig de la natura amb menús personalitzats i cuidats fins a l'últim detall. Fantàstics jardins, un servei complet i l'ambient perfecte per un dia perfecte. Can Pi Jaume, a la carretera de Breda, quilòmetre 3, a Riells i Viabrea. Més informació al 972-870361. Can Pi Jaume, el paradís que imaginaves. Adrenalina, espais verds, nous paisatges i aventura, molta aventura. És Montsport. Activitats a la natura perquè gaudeixis amb els amics i la família. Vies verdes, senderisme, barranquisme, rutes enològiques, tantes coses que no sabràs per on començar. El primer pas, fes clic a montsport.es o truca al 977 43 50 74. A Horta de Sant Joan, Montsport. Desperta l'aventurer que dus dins. Si t'agrada menjar bé i al centre de la ciutat, nosaltres sabem el lloc. Cafè d'en Víctor. Qualitat de producte al millor preu. Vine i tria el teu menú. De migdia o de nit, sigui el que sigui, menjaràs bé, molt bé. Cafè d'en Víctor. Al carrer Tapineria 12, al costat de la Catedral de Barcelona. Telèfon 93 310 28 72. Més informació a www.elcafedenvictor.com. Cafè d'en Víctor. Al cor de Barcelona.
Trotamundos. Totes les setmanes descobrint els millors restaurants.
Molt bé, doncs del pícnic anem a Pals, en aquesta localitat gironina, perquè aquest cap de setmana es celebra una nova edició de la sega, de la tradicional sega d'arròs de Pals. Ja un passo com creix el desengany. Una gran oportunitat per conèixer aquesta pràctica, per ser tan antiga, i retrobar-se amb els costums que cal mantenir vius. Durant la primera quinzena d'aquest mes d'octubre és temps de recollir, perquè és quan l'arròs ara mateix ja està madur. Els segadors més veterans del poble, juntament amb els joves que segueixen la tradició, fan una exhibició de com es segava antigament. Utilitzen les anomenades corbelles, cavalls i barques per transportar les garbes. A més, hi haurà una mostra de fotografies antigues que serviran de suport a l'explicació del procediment. Sabeu que sempre que parlem de Pals ens agrada retrobar-nos amb la amabilitat, el carinyo que ens demostra sempre el restaurant Cala Teresa, de la mà del seva responsable, la Victòria Pilert. Avui volem recordar una xerrada, interessant xerrada, que vam tenir en aquest mateix programa amb el nostre també bon amic, el Joan Pallarès, historiador d'aquesta casa, que ens parlava del barri antic de Pals, per fer-hi una passejada, per fer-hi una coneixença de territori, i alhora també amb la Victòria Pilert, que ens parlava dels seus plats, indiscutiblement amb l'arròs com a element fonamental. Saludem en el Joan Pallarès. Estimat Joan, com estàs? Molt bon dia.
Molt bon dia.
A tu Pals t'encanta,
Doncs sí. Mira, i a més, és dir, el primer record que tinc de Pals és bastant... Era molt petit, jo no havia estat mai a Pals, i sempre el meu pare, nosaltres, que venim de les Terres de l'Ebre i que sempre, doncs, ens agrada molt allà baix, resulta que sempre deia el millor arròs és el de Pals. I nosaltres, esclar, a casa sempre ens quedàvem tot sorpresos, no?, que dèiem, bon, però com és possible que diguéssim un arròs fora de l'arròs de l'Ebre?
Sí.
Doncs sí, és un arròs extraordinari, un arròs també amb una llarga tradició de conreu, és a dir, des del segle XV, tot i que l'impuls més important va ser a primers del segle XX. Però sí, realment és un, pal s'associa a l'arròs.
Mm-hmm. S'associa a l'arròs i s'associa també, doncs, en aquesta zona medieval per fer unes passejades fantàstiques i veure, efectivament, doncs, el que ha donat de si la història en aquesta localitat.
Sí, és que també és dir, té una posició, aviam, dintre del paisatge ja extraordinari, que és el paisatge empordanès, és un paisatge ja molt, molt, molt bonic. Vull dir, un paisatge literari, és a dir, s'aboca la figura d'en Josep Pla, per exemple. Dintre de tot, però queda un nucli, amb un nucli reduït, amb poques passes, pràcticament, tens un gruix d'història, a més una història molt antiga, una història que t'arrenca, per exemple, dels anys de l'any 800, és a dir, del segle IX, és a dir, t'arrenca del 889, una història molt antiga, però que, a més, encara ha sabut conservar el seu encant. Tal com altres poblacions, potser hi ha nuclis també molt a la vora, molt complerts, però que, en canvi, s'han destruït. En canvi, el de Pals ha conservat el seu encant. La Torre de les Hores, l'Església de Sant Pere, les quatre torres de la Muralla, la de Ramonet, la de Rom, la de Xinelo i la de l'Hospital. Vull dir, totes aquestes en conjunt, és allò que dius, què és? Té coses extraordinàries, úniques. No, és que l'únic, precisament, és el conjunt. Mm-hmm. El conjunt és el que el fa singular, únic.
Bé, a Pals estem visitant, doncs, aquesta zona, aquest barri antic de Pals, i el que ens deia el Joan, encapçalant, doncs, aquesta conversa, home, que a Pals es menja molt bé, una de les tradicions a Pals és l'arròs, i allà on fan un arròs excepcional, perdó, rectifico, uns arrossos excepcionals, és el restaurant Cala Teresa. Victòria Viler, com estàs? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Benvinguda. Gràcies, Victòria, per acompanyar-nos aquest matí de dissabte. Sí. I també parlar-nos d'aquesta cuina molt adreçada en aquest arròs, no? Per cert, a partir de l'1 d'abril crec que comenceu jornades.
La cuina de l'arròs.
Uh-huh. De l'1 al 30, no?
Sí.
De l'1 al 30 d'abril. Escolta, jo deia que el vostre restaurant té història. Explica'ns una mica aquesta història que encapçala la senyora Teresa, i després hi ha vosaltres.
Sí, bueno, la senyora Teresa poder 30 anys l'ha estat portant aquest restaurant. El que passa que ara és ja una mica gran.
Sí.
I no es veia en cor de continuar amb la cuina, però bueno, ens va passar la recepta i continuem amb el seu arròs, uh-huh. Perquè és l'arròs de Cala Teresa.
L'arròs de Cala Teresa. I que, escolta, com és aquest arròs?
És mixta.
Uh-huh.
Carn i peix.
Carn i peix.
Boníssim.
Sí, home. Malament si dius que no ho és, Malament que si dius que no ho és. Escolta, i l'arròs de Pals, no? El que deia el Joan, per cert, sí. Deixa'm que et presenti, Joan Pallarès, Victòria Vilert.
Hola, Victòria.
Bon dia, Joan.
Bon dia.
Que al Joan també li agrada menjar bons arrossos,
Doncs, sí. Si ve cap aquí, li donarem allò un tastet.
Amb molt de gust.
Realment, doncs, Victòria, doncs, aquest arròs, des del teu punt de vista, per què reacciona tan bé a la cuina? Per què té aquest resultat tan excepcional?
Ostres, la veritat és que no ho sabria dir. La qualitat... Nosaltres fem servir el semi,
sí.
Que aguanta una mica més,
uh-huh.
I bueno, tenim també un cuiner fantàstic, el té dominadíssim.
Sí.
I, bueno...
Home, perquè la Rosa li ha de trobar el punt, també.
Exacte, és importantíssim.
Sí, sí, sí. Arròs al punt, bona matèria primera, i a partir d'aquí, quantes classes, a part d'aquest arròs de Cala Teresa, podríem dir, doncs, que encapçala una mica, doncs, la vostra història, a part d'aquest arròs, quants arrossos feu més?
Nosaltres fem el que porta només peix, també,
sí.
I amb llobregant, o llamàntol,
uh-huh.
Com vulgueu dir-li. I després hi ha la paella, que és amb l'arròs sec.
Sí, sí. Aquest restaurant, Cala Teresa, que té un telèfon de reserves, 972-63-6405, i que està en el carrer Transamaria número 11, Transamaria número 11 d'aquesta localitat de Pals. Deia en Victòria que aquest barri antic, segurament de Pals, fa que molta gent s'acosti, no?, aquí, i que faci una passejada i després, doncs, vagi amb algun restaurant a menjar algun dels plats característics.
Nosaltres quedem una mica desplaçats del nucli, el que és el nucli antic, tot de pedra.
Uh-huh.
I, bueno, ens han de buscar una miqueta, miqueta. però vaja, que ens troben.
Però val la pena, eh? Val la pena,
això, totalment.
Val la pena. Si aneu a Pals, busqueu aquest restaurant, Cala Teresa, i busqueu zones emblemàtiques per coneixença. Joan, com quines? Què és el que no ens podem perdre si anem a Pals en aquest centre històric?
D'entrada ja he dit les muralles, la Torre de les Hores, és a dir, aquestes quatre torres de la muralla, però sobretot també l'església de Sant Pere. L'església de Sant Pere, pensa que al segle XII ja existia, ja en tenim referències, i evidentment és una església encara amb elements romànics, però sobretot és la part que veiem és gòtica, i jo crec que és un dels punts d'àlgics. Jo crec que anar fins a l'església, recórrer una mica tot el castell, l'antic castell de Pals, per exemple, que el tenim esmentat doncs, des d'època ja molt, molt antiga, aquest Sant Pere, i sobretot una mica també una cosa que podríem recordar, que potser és un valor afegit que pràcticament no se'n parla de Pals, i Pals és una localitat que dius, bueno, ja que venen aquestes muralles i aquest castell i aquesta obsessió per la defensa, és a dir, doncs bé, vine de l'obsessió dels corsaris, dels pirates que havien atacat més d'una vegada aquestes platges i havien, doncs, captivat portat captius els seus habitants i, per tant, hi havia una obsessió doncs, per la defensa, no? Uh-huh. Tota la gent que vivia en les zones costaneres, doncs, en uns temps determinats, van tindre una obsessió aquesta per la defensa. Això fa doncs, aquest nucli fort, aquest recinte amurallat, que fos doncs, també tingués una importància en temps medieval.
Uh-huh. Una importància, sens dubte, que fa que molta gent doncs, s'acosti en aquesta localitat i gaudeixi d'aquestes passejades, de la bona cuina. A part d'aquests arrossos, Victòria, no sé si t'atreviries a dir algun dels plats, home, que tu diguis, escolta, si veniu a casa, veniu a Cala Teresa, no deixeu de provar aquest plat que val la pena. Quin seria?
Hi ha les anguiles, que les fem boníssimes, també,
sí.
Els cargols,
sí.
Hi ha amanides, la brasa és boníssima, hi ha molta cosa, la vedella amb bolets, com no.
Feu una cuina molt de mercat, molt estacional, però sobretot procureu doncs, nutrir doncs, aquesta cuina dels productes al voltant, no? del vostre restaurant.
Sí, sí, així és.
Sobretot això, no? Bé, doncs recordem, a partir de l'1 d'abril, el proper dia 1 d'abril, fins al 30, aquestes jornades, Pals i la cuina de l'arròs, una promoció gastronòmica cara en aquest producte emblemàtic com és l'arròs de Pals. Imagino que n'hauràs menjat de molt bons, no, a Pals, Joan, d'arrossos?
Doncs sí, a Pals, per descomptat, i a més recordar una cosa, que jo crec que tu... Bueno, suposo que ho saps de sobres i has anat moltíssimes vegades que per allà a la vora tenim un museu.
Sí. Sí, sí.
Del submarinisme.
Exacte, exactament. Home, hi ha molts llocs, a part d'aquesta zona medieval de Pals, al voltant, doncs, en fi...
Tenim... I, a més, tota la mateixa platja de Pals, vull dir, una platja extensíssima, tot el mateix, el Pals ve de Palus, en llatí vol dir aigua moll, és a dir, d'aquí deriven paraules derivats de Palus, no? Per tant, és una cosa que, en fi, antigament, doncs, era una zona que s'havia tingut de treballar molt, era una zona que la gent, doncs, l'aigua moll sempre ha sigut, la humanitat sempre l'ha rebutjat bastant, i al final s'ha sabut doncs, dessecant i s'ha sabut aprofitant aquesta riquesa, aquesta immensa riquesa, que també és una riquesa natural, que bé, no és potser la d'altres extensions molt més grans que tenim a Catalunya, però que evidentment dintre de la petita extensió que té Pals, també té uns paratges d'una bellesa natural singular, però més no poder. I escolta, i el cargol, també el feu servir vosaltres?
Perdona?
El cargol.
El cargol molt.
Per això, perquè, esclar, sempre tenim la zona, la idea aquí, des de Barcelona es mira molt el cargol de Lleida, té molta fama el cargol de Lleida, però és que el cargol a Girona hi ha uns cargols...
Boníssims.
Saborosíssims, sí. Boníssims. I no sé si vosaltres toqueu també el cargol...
Sí. Nosaltres el tenim... Tant es poden menjar secs a la llauna com amb peus.
Mhm.
Amb peus de porc.
La veritat és que la llauna tenen molt i molt d'èxit.
Amb peus de porc, m'estàs parlant.
Sí.
Això, Joan, això ho hem de provar.
Aquestes hores és una tentació molt llarga, molt gran.
Doncs el dia que sigueu per aquí a la vora, no dubteu en venir.
Ai, sí, doncs, escolta.
Us farem una degustació.
Déu-n'hi-do. Doncs queda escrit, Joan Pallarès, com sempre, una abraçada ben forta i gràcies a mi per doncs, il·lustrar-nos amb aquesta història medieval tan bonica de Pals. Una abraçada, gràcies, Joan. I a tu també, Victòria, Victòria Viler, la responsable d'aquest restaurant, Cala Teresa, restaurant històric d'aquesta zona, d'aquesta localitat de l'Empordà. Val la pena que el conegueu. Si aneu a Pals, seieu a les taules d'aquest restaurant, Cala Teresa, i repetim, de l'1 al 30 d'abril, tot el mes d'abril, aquestes jornades de l'arròs, amb aquest arròs que encapçala doncs, la tradició, la història d'aquest programa, d'aquest restaurant, perdó, Cala Teresa. Repetim, estaran al carrer Transamaria número 11 de Pals, al telèfon d'informació 972-63-6405. Doncs Victòria Viler, gràcies a tu també per acompanyar-nos aquest matí de dissabte. Una abraçada.
Una abraçada. Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Adéu, bon dia.
Adéu.
Si vols gaudir de les millors receptes, sintonitza amb nosaltres. Trotamundos, un programa al punt.
Un bon dinar o sopar es converteixen en sublims si es fan a prop del mar. I al restaurant Denver de Cambrils ho sabem prou bé. Peix i marís fresc, de la llotja a la taula, arrossos i fideuars, vins de denominació d'origen i tot el talent d'un equip que estima la bona cuina. Restaurant Denver. Reserves al 977-360023, al carrer Montroig 9 de Cambrils. Fes també un tast a restaurantdenvercambrils.com. Restaurant Denver. Els sabors del Mediterrani com mai els havies tastat.
Caves Pere Mata. Tota l'essència del bon cava a la teva taula. El resultat de la feina de grans experts de la terra per un gust sublim i ple de matisos. Caves Pere Mata, Sant Sadurní d'Anoia. Més informació a info@matacoloma.com. Pere Mata, el bon gust en estat pur.
Acollidor, de qualitat, un tracte immillorable i el més important, les millors truites de Gràcia. Restaurant Truiteria La Ceba. Una cuina casolana plena de bones propostes i una carta amb més de 50 classes de truita. Gustoses, saboroses i cuinades amb molt d'amor. Restaurant Truiteria La Ceba, al vell mig de Gràcia, carrer La Perla 10. Reserves al 93-217-0601. Truiteria La Ceba. Tasta'ns i repetiràs.
Tomata de penjar arrere. Per experiència, qualitat, llarga duració i sabor inconfusible.
Tomata de penjar arrere, pel pa amb tomata, fregits, torrats o amanides.
Demana la teva botiga Tomata de penjar arrere.
També a tomatadepenjarrere.com.
Més de 40 anys als mercats. Tomata de penjar arrere, el tomata de tota la vida.
Si t'agrada menjar bé i al centre de la ciutat, nosaltres coneixem el lloc. Cafè d'en Víctor. Qualitat de producte al millor preu. Vine i tria el teu menú de migdia o de nit. Sigui el que sigui, menjaràs bé, molt bé. Cafè d'en Víctor, carrer de Pineria 12, al costat de la Catedral de Barcelona. 93-310-2872. Més informació a www.elcafedenvictor.com. Cafè d'en Víctor, al cor de Barcelona.
A Vilaverd som els teus especialistes en feines forestals. Treballem per tot Catalunya. Realitzem tales controlades d'arbres, podes d'alçada, desbrossament de terrenys, vallats i tancaments de finques i parcel·les i molt més. Serveis integrals de jardineria tant per particulars com per empreses i comunitats de veïns. Troba'ns a vilaverdpenedès.com i al 93 128 80 21. Vilaverd, els teus especialistes forestals.
Hola, sóc Carme Ruscalleda. Vull enviar una salutació a Trotamundos, el programa que ens fa venir ganes de viatjar i ganes de menjar. Recordeu quan viatgeu que sempre hi ha cases interessants per menjar-vos la cultura i el paisatge. Salutacions a Trotamundos.
Molt bé, doncs seguim endavant en aquesta edició de Trotamundos. Fins la 1 en punt de la tarda en aquest dissabte molt especial en el que, com sempre, des de les 11 i fins la 1, doncs van passant diferents alternatives gastronòmiques certament interessants. Ja sabeu que darrerament estem parlant de restaurants especialitzats de les quals doncs en podem parlar i podem verificar una mica doncs la trajectòria, la tradició d'un producte molt en particular, com per exemple, ha sortit en aquest micròfon realment en moltes ocasions les darreres setmanes, els populars us sonaran peus de porc. Bé, doncs avui no us ho perdeu, perquè us parlem en uns instants d'un restaurant, el seu nom Sense Pressa, de Barcelona, Barcelona Ciutat, que és una de les seves especialitats. Realment, qui ha provat els peus de porc d'aquest restaurant en parla, i això és una dada realment molt significativa. A part d'aquest producte, naturalment, doncs, fan una cuina també molt interessant, que avui analitzem de la mà del seu xef, que és el Josep Lluís Díaz. Que tenim el plaer de saludar-lo aquest matí de dissabte. Josep Lluís, com estàs? Molt bon dia.
Molt bon dia, senyor.
Benvingut i gràcies per atendre'ns, eh?
A vostès, home.
Jo no sé què feu amb els peus de porc, però qui els prova els recorda, eh?
Sí. Bueno, això és bo, no?
Home, i tant. La cuina realment jo crec que ha de quedar una mica doncs, a la nostra ment, eh? Això és bona senyal, no?
Sí, jo crec que té que quedar una mica a la ment, perquè si no, malament, eh?
Exacte, exactament. Anem a parlar, tot seguit parlarem d'aquesta especialitat, dels peus de porc, d'una recepta molt particular, però abans anem a, si et sembla, fer un recull d'aquest restaurant, Sense Pressa, que hi ha el seu nom i ens indica una pausa, un parèntesi, relaxar-nos i disfrutar de la bona cuina, no?
Una mica de tranquil·litat.
Exacte.
Que avui en dia no existeix.
Sí, sí, sí. I menys a la ciutat de Barcelona, que hi ha tantíssima competència.
Sí, i tant, i tant.
Hi ha una competència doncs, que realment és ferotge. Quan neix el restaurant? Explica'ns una mica la vostra història, Josep Lluís.
Bueno, aquest restaurant va començar l'any 2005.
Sí.
Dentro de poc farà 13 anys. I, bueno, va començar una idea de fer una mica la cuina pues, tradicional de tota la vida. I en tranquil·litat, sense pressa, com es diu la paraula, no?
Sí.
I en nom de restaurant. El que passa és que això de sense pressa jo crec que no arribaré a fer-lo mai.
Ja. Yeah. Mm-hmm.
Perquè la gent sempre ve amb pressa, no sé el per què.
Mm-hmm.
I m'agradaria una cosa que saber el per què.
Home, segurament és el ritme de vida que es porta a la gran ciutat, no?
Sí, això també.
A la ciutat de Barcelona. Però també hi ha racons a la ciutat de Barcelona, com va ser el vostre restaurant, doncs que és una mica la indicació, no? Venir, tranquil·litat, relaxar-se. Una mica els restauradors, jo crec que es senti un client a la taula i que vagi amb pressa, és una mica menysprear la vostra feina, no? Em fa l'efecte.
Sí. Sí, és que és veritat, és que és veritat, és que sempre tothom ve... Escolta, és que tinc pressa, me tinc que anar a les 3, que tinc que agafar un avió, que no sé què. Jo crec que toco una mica de tranquil·litat per dinar, si quieres. I a sobre, els telèfons mòbils sobre la taula, sense parar. Això és també una altra cosa que... Jo recordo molts anys que m'he dedicat tota la vida a la cuina i a la restauració, i, bueno, els telèfons no existien, i anaven molt més tranquils.
Sí, sí.
Crec jo,
I tant.
No sé, no és la meva, és una opinió meva, eh?
I tant que sí. De fet, tu mateix, el telèfon mòbil, em deies preparant aquesta conversa, poc l'utilitzes.
No l'utilitzo per res.
Fantàstic,
no
eh?
A sobre.
Et felicito, eh?
No.
Et felicito. Molts hauríem de prendre nota, d'aquesta realitat.
Sí, bueno, és una cosa que jo faig molt... Com una cosa que no vull que ningú me truca al mòbil, no dono el mòbil a ningú, lo tinc, pues bueno, perquè tinc coses connectades amb ell, no sé, com coses del restaurant i alarmes i coses, però no perquè... No, jo mai uso un WhatsApp. Si em manden algú, no contesto.
Ben fet, ben fet. Amics, el restaurant Sense Pressa el tenim a Barcelona, al carrer Enric Granados, número 96 de la ciutat de Barcelona. Tot seguit també doncs, facilitarem el seu telèfon de reserva, que sí que tenen telèfon de reserva,
això sí.
I que espero que pugueu gaudir d'aquesta cuina pausada, relaxada. És aquesta cuina que anomenada col·loquialment cuina del xup-xup, Josep Lluís?
Jo crec que sí.
La que feu?
Jo crec que sí.
Sí?
Jo tinc plaça la carta, com faig fricandó, faig els peus de porc, com vostè ha dit, els peus de porc que triguen una miqueta, però bueno, se fan temps. I són uns peus de porc molt, molt senzills, diu la paraula així.
Sí.
És un peus de porc que s'hi bulleixen uns ous de pernil i després prensen perquè queden totalment planos i se fan a la graella. I li posen trufa a sobre i una mica de patata en cebadeta al costat. I jo crec que és un plat que molta gent diu, escolta, és que tothom fa peus de porc, però els teus són diferents. Bueno, no és que siguin diferents, és que són els peus de porc sense res, no tenen res.
Home, repeteixo, jo conec una persona que els ha provat perfectament i me'ls ha recomanat molt sincerament. Per tant, doncs, és una mica el plat, un dels plats emblemàtics, no?, del teu restaurant.
És un dels plats emblemàtics, sí. Això, i, bueno, després toco molta cuina de mercat. Molta, no sé, pues peix que faig cada dia, no sé, si turbó, que si llobarros, que si pa... Toco garrí, petitets, fets al forn... En aigua i sal solament, o quart de xai fet al forn en aigua i sal i tal, però bueno, és una cuina molt tradicional. No faig ninguna piriqueria, jo.
Cuina de sempre, cuina honesta, sincera, i sobretot això requereix, Josep Lluís, un producte de primera qualitat.
Això sí.
Això sí, no?
Sí. Els peus de porc són ibèrics, val? No són qualsevol peus de porc, són ibèrics. I, bueno, pues, jo realment crec que és un plat que molta gent me diu que està bé. A mi m'agraden, però que m'agraden a mi no vol dir que l'agraden als clients. Però si els clients diu que l'agraden, doncs me sembla molt bé. Jo lo agraeixo, això.
Home, tu saps que és un plat realment doncs, que es fan receptes molt, molt tradicionals amb els peus de porc i, i que qui li agrada aquest plat doncs va en el restaurant del que li parlin, sigui i estigui on estigui.
Sí, sí, això és veritat.
És així. Passa una mica com amb els cargols o les calçotades que fem sovint quilòmetres per anar-los a menjar a l'altra punta de Catalunya, no?
És veritat,
I amb el tema dels peus de porc passa una mica al semblant.
Jo te faig caracols, també,
Sí?
Sí, i caracols, també, I això, i m'agraden. Tipo llauna, no els faig com a la llauna, però a la meva manera, que dic jo.
Quina és?
No, doncs fets al forn, saltejats i fets al forn, en sal i pebre, res més. I una mica de lleoli, i s'ha acabat.
Bueno, que no està gens malament, Que no està gens malament.
Hi ha que provar-los a partir d'això,
Exacte, exacte. Amic, sense pressa, aquest és el nom molt significatiu d'aquest restaurant a la ciutat de Barcelona, carrer Enric Granados 96 de Barcelona. Aquest telèfon d'informació de reserves, el que dèiem, El 93-218-1544. 93-218-1544. Si voleu visitar la seva plana web, donar-hi un cop d'ull. Aquí teniu l'adreça en la que us heu de connectar. sensepressarestaurant.com. sensepressarestaurant.com. Una cuina tradicional, una cuina de mercat, estacional. Estàs amb els bolets ara mateix, també, Josep Lluís?
Sí, tinc rossinyols, tinc rovellons. M'agraden els rovellons que són botoners, m'agraden els grans. A vegades me costa molt trobar-los, però bueno... tinc, en aquell moment, rovellons molt macos i bons. Molta gent em diu, ostres, aquests rovellons no els trobo mai per ahí. Bueno, pues, són una mica d'aquí, no els trobo de fora. Los pago cars, com dic jo, però m'agraden d'aquí.
Sí, l'estacionalitat del producte, Cada estació amb el seu producte, que jo crec que és en el seu millor moment, Està en el seu...
I tant.
El seu millor moment. Josep Lluís, escoltar una mica doncs, la teva manera, tipologia de cuina, estil, entenc per les paraules que tens al restaurant que tu t'agradaria visitar com a client?
Sí, jo crec que sí.
Sí?
Sí. Una vegada, aunque sigui, sí.
Home, jo crec que en els restaurants se'ls ha de donar una oportunitat, A partir d'aquí ens fem fidels o no, Depenent de com ens tractin, també, perquè el tracte... M'han dit que és un tracte molt, molt directe, molt personal, el que doneu,
És un tracte directament meu.
Sí.
Jo estic a la cuina i estic fora a l'hora del servei, el qual trato amb els clients i, bueno, pues parlo amb ells i... I clar, una cosa, pues fent una altra, que no passa res, que el món no s'acaba aquí. És qüestió de fer-lo diferent.
Exactament, Doncs, amics, aquí teniu un restaurant amable, un restaurant doncs, que us farà gaudir d'aquesta cuina tradicional, que no passa de moda, Això de la cuina és molt per modes, per tendències, però aquesta tipologia de cuina jo crec que mai passa i mai passarà de moda. Els plats de sempre, els plats emblemàtics de la cuina catalana, amb el xup-xup, darrere, i en aquest restaurant, sense pressa, al carrer Enric Granados 96 de Barcelona. Doncs aquest és el seu perfil i el seu estil. No deixeu, si us agraden els peus de porc, que no a tothom els agrada, però si us agraden els peus de porc, proveu aquesta recepta, que és molt particular, que fa el Josep Lluís Díaz. És el seu xef, el seu propietari, i hem tingut el plaer de saludar-lo aquest matí de dissabte. Gràcies per atendre's, Josep Lluís, i fins una altra.
Gràcies a vostès.
Gràcies, molt bon dia.
Adéu.
Repetim aquest telèfon d'informació, reserves al 93-218-1544 i aquesta plana web, sensepressarestaurant.com. Fem una pausa. Donem
calma en el programa, com diu el restaurant, sense pressa, i tornem tot seguit.
Trotamundos, amb Miquel Mercadal. Art i gastronomia, del museu al restaurant. A Vilaverd som els teus especialistes en feines forestals. Treballem per tot Catalunya. Realitzem tales controlades d'arbres, podes d'alçada, desbrossament de terrenys, vallats i tancaments de finques i parcel·les i molt més. Serveis integrals de jardineria tant per particulars com per empreses i comunitats de veïns. Troba'ns a vilaverdpenedès.com i al 93 128 80 21. Vilaverd, els teus especialistes forestals.
Tomata de penjar arrere. Per experiència, qualitat, llarga duració i sabor inconfusible.
Tomata de penjar arrere. Pel pa amb tomata, fregits, torrats o amanides.
Demana a la teva botiga Tomata de penjar arrere.
També a tomatadepenjarrere.com.
Més de 40 anys als mercats. Tomata de penjar arrere. El tomata de tota la vida.
Si t'agrada menjar bé i al centre de la ciutat, nosaltres sabem el lloc. Cafè d'en Víctor. Qualitat de producte al millor preu. Vine i tria el teu menú. De migdia o de nit, sigui el que sigui, menjaràs bé. Molt bé. Cafè d'en Víctor. Al carrer Tapineria 12, al costat de la Catedral de Barcelona. Telèfon 93 310 28 72. Més informació a www.elcafedenvictor.com. Cafè d'en Víctor. Al cor de Barcelona. Un bon dinar o sopar es converteixen en sublims si es fan a prop del mar. I el restaurant Denver de Cambrils ho sabem prou bé. Peix i marís fresc, de la llotja a la taula, arrossos i fideuàs, vins de nominació d'origen i tot el talent d'un equip que estima la bona cuina. Restaurant Denver. Reserves al 977-36-0023, al carrer Montroig 9 de Cambrils. Fes també un tast a restaurantdenvercambrils.com. Restaurant Denver, els sabors del Mediterrani com mai els havies tastat.
Trotamundos.
Bueno, desde las 11 de la mañana y hasta la 1 en punto de la tarde, hasta este punto horario, ya sabéis que todos los sábados hablamos de gastronomía, enología, los mejores productos, las mejores referencias, analizando productos que están en su mejor estación y otros que podríamos decir que durante todo el año se pueden consumir y de qué manera pues se pueden aplicar y complementar en la cocina de nuestro país, como por ejemplo es la patata. Sabéis que hemos hablado con diferentes también restauradores de la importancia que tiene la patata en nuestra, podríamos decir, cultura culinaria, gastronómica. Hay mil y una modalidades, recetas, sistemas, filosofías para elaborar unas buenas patatas y evidentemente es un complemento ideal, pero también es un plato con consistencia propia. Hoy en esta línea que estamos desarrollando, hombre, si hablamos de patatas y hablamos de patatas bravas, seguro que os viene a la mente la referencia a la institución de Barcelona, que es el Bar Tomás. Su responsable hoy nos acompaña esta mañana de sábado. Querido Antonio Betorz, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. Bien.
¿Qué harías tú sin las patatas?
Eso.
No, oye, ¿no existiría el Bar Tomás o qué?
Bueno, pues no lo sé, está por ver eso. Yo creo que sí, no hay ni nada insustituible ni nadie, o sea que yo creo que sí, existiría igual.
Yo, Antonio, he hecho pruebas y preguntas, y bueno, sabes que me gusta, bueno, pues preguntar en torno a cuestiones gastronómicas. Y cuando a uno le preguntan, oye, dame un par o tres de lugares en Barcelona que se coman las mejores patatas bravas. Desde luego siempre, casi siempre diría, encabezáis el primer ranking, el primer lugar. ¿Eso a qué se debe?
Bueno, pues sinceramente, el buscar el quid de la cuestión no es fácil, ¿no? Si te digo que es quizás un producto básico, hacerlo estrella o hacerlo como bien ha dicho antes, pues sin ser guarnición, pues eso quizás sea un mérito en sí, ¿no? El mérito en sí quizás sea de la patata misma, ¿no? Como estáis hablando.
Uh-huh. Bueno, platos con consistencia, platos que la patata es la protagonista. Hay otros que complementan ese plato, pero desde luego platos que es la protagonista. ¿Cómo son las bravas? Las patatas bravas, desde luego esa patata, que yo no sé si en vuestro caso tiene algún origen especial o compráis patatas alguna particularidad.
Bueno, pues a ver, particularidad, es todo un conjunto de cosas, pero bueno, no hay nada muy especial, o sea, gastamos siempre la misma variedad, utilizamos la misma, depende de la época del año, pues es de origen de un sitio o de otro, pero no tiene mucho secreto, al menos lo que hacemos nosotros. O sea, el secreto, yo creo que siempre lo digo, es el cliente, es el que tener preparado a alguien que se las va a comer cuando las has hecho, ¿no? Uh-huh. Yo creo que esa es la madre de todas las... de todas las historias, ¿no?
Y ese punto, comer las patatas acabadas,
sí,
de hacer.
Por supuesto, claro,
¿eh?
Claro. El darle el puntito, pues también tiene algo, pero vamos, no es ninguna ecuación especial.
Uh-huh. Bueno, es un producto, desde luego, con el cual trabajan, personas, personalidades de la cocina. Una de las grandes espadas de la cocina en nuestro país, Antonio, Carme Ruscalleda, uh-huh. Desde luego que también lo es y que también se manifiesta en torno a este elemento fundamental de nuestra cultura gastronómica, que es la patata.
Home, jo penso que això ve de la tradició de la producció. Som un país de molt bones patates. Hi ha zones que fins i tot no fan una o dues collites, sinó que en fan més de dues. Aquesta tradició de tenir el rebost amb un producte que el podem portar a fer parella amb vegetals, amb carn i amb peixos, fa que tinguem un receptari molt complet d'altres aliments on la parella principal és la patata. Per la cuina tradicional és un aliment, és un hidrat de carboni. És un producte bàsic que, posat en una cassola o en una olla a bullir, s'impregnarà de tots els sabors i de totes les aromes que compartiran cocció. Per tant, a taula es digereix molt bé, ja d'una manera nutricional. Ens podem divertir amb aquest producte sense avorrir-nos, perquè els podem menjar un dia bullit, un altre dia estofat, un altre dia fornejat, un altre dia al caliu, un altre dia fregit, que ningú s'espandi amb les patates fregides, que són molt bones, si l'oli és bo i no està cansat. Per tant, té un joc que no ens l'acabem.
Bueno, se manifestaba en torno a las patatas fritas, Carme Ruscalleda. Vosotros, el secreto decíamos, ¿no? Hacerlo, comerlo en el momento.
Sí.
Yo no sé si lo freís con algún aceite.
Sí, bueno, luego el aceite, claro, es importante, lo que decía la
Carme Ruscalleda,
¿no?
Sí.
Cierto, uh-huh. El aceite es importante, el aceite, el punto. Y luego, pues, la variedad, que decía también ella que somos un país de patatas, es bien cierto. Y hay muy buenas, ¿no? Pero bueno, cada año es diferente también, ¿eh? Aún siendo siempre igual, no es siempre lo mismo, ¿no?
Uh-huh. Bueno, estamos hablando del Bar Tomás, ¿eh? Todo el mundo creo que sabe, conoce dónde están, en Carrer Major de Sarrià, número 49. Ahí están, al servicio de todos los clientes históricos, generación tras generación. Por cierto, ¿qué día cerráis?
Sí, hemos cambiado y hace tres años
sí,
casi.
Sí.
El día de cierre antes era los miércoles,
sí.
Durante un montón de años, y ahora ya llevamos 3 años que cerramos domingos y festivos.
Uh-huh. Vale, pues
o sea, domingos y fiestas, luego amén de Semana Santa, Navidad y el mes de agosto, por supuesto.
Exactamente, que también tenéis de derecho a... descansar,
sí, descanso, sí.
por lo menos.
Sí.
Porque desde luego, cuando estáis abiertos, el ritmo de trabajo es frenético, ¿no?
Bueno, quizás a raíz de la crisis y de todas estas cosas, ahora no es el ritmo de antes, pero bueno, sí, en las horas punta del día, que sí, trabajamos bien, o sea, uh-huh. Hay afluencia, ¿no?
Bueno, las patatas bravas del Tomás, que evidentemente la patata es fundamental, pero también lo es la salsa, ese toque particular, diferente, absolutamente secreto, que nadie se ha aproximado todavía, ¿no?
Bueno, Se hacen muy buenas patatas en muchos sitios, ¿eh? O sea, nosotros tenemos la suerte de que nos aceptan y nos ponen en el ranking, quizás no con tantos méritos como dicen, ¿no? Pero bueno, hay sitios muy bien, que las hacen muy bien y no solo somos nosotros, ¿eh?
Bueno, aparte de esas patatas, que desde luego merece la pena que todo el mundo conozca, ¿eh? Si no os habéis sentado en las mesas del Bar Tomás, Casa Tomás, bueno, pues me merece la pena que lo hagáis, ¿eh? Repetimos, Carrera Major de Sarrià 49 de Barcelona, el barrio de Sarrià de Pedralbes. Pero aparte de esas patatas, podríamos hacer un complemento con unas anchoas espectaculares, con unas empanadillas que, vamos, uno ve, vamos, el cielo abierto, croquetas, un poco de todo, ¿eh?
Sí, bueno, intentamos tener un buen bonito, como has dicho, unas buenas anchoas. Y empanadillas las hacemos nosotros, sí.
Bueno, la verdad es que la calidad, sobre todo, fundamental en la materia prima, ¿eh? Eso sí que tenéis una verdadera obsesión, ¿eh?
Lo intentamos, sí. Sí, ese es el punto número uno, quizás, sí.
Bueno, el Bar Tomás, que ha sido protagonista en diferentes artículos de diferentes periódicos en diferentes lugares del mundo.
Sí.
¿Eso sois conscientes vosotros?
Sí, bueno, sí. Sí, hemos salido en alguna prensa internacional, sí, y ciertamente algunos, pues, insignes, ¿no? Como el Wall Street, sí.
Sí, sí. Y ha sido protagonista también de libros. Recuerdo alguna charla con Sergio Fidalgo, con Carles Valls, el libro Las Bravas del Bar Tomás, que se escribió, y han sido muchísimos los gastrónomos que han ido pasando por sus mesas, que son tan importantes como cualquier persona absolutamente anónima, Antonio,
sí, señor.
Que tenéis el placer y el privilegio de que vengan a probar vuestro producto. Te envío un abrazo muy fuerte, Antonio Betorz. Gracias por acompañarnos.
Gracias, igualmente.
Y poner esa salsa, a las bravas del Bar Tomás.
Un
abrazo fuerte, gracias Antonio.
Gracias,
hasta
señor.
Otra.
Dios.
No os lo perdáis, si no conocéis esa referencia gastronómica, yo diría que es obligada, Carré Major de Sarrià 49 en Barcelona. El teléfono, si lo queréis anotar, 93-203-1077. Un protagonista más que pasa por estos micrófonos, habrán otros. Enseguida estamos con ellos.
Trotamundos. Totes les setmanes descobrint els millors restaurants.
Un mar de sabores, un mar de exquisiteces, un mar de excelentes productos y mejores recetas. Desde 1921, el restaurante Paco Alcalde de la Barceloneta te ofrece lo mejor de la cocina marinera al mejor precio. Arroz negro, caldoso con bogavante, el suquet, los pescados, las fideuás. Restaurante Paco Alcalde, calle Almirall Aixada 12, en la Barceloneta, 93-221-5026. Restaurante Paco Alcalde, un mar de sorpresas.
Tomata de penjar Herrera. Per experiència, qualitat, llarga duració i sabor inconfusible.
Tomata de penjar Herrera. Pel pa amb tomata, fregits, torrats o amanides.
Demana la teva botiga Tomata de penjar Herrera.
També a tomatadepenjarherrera.com.
Més de 40 anys als mercats. Tomata de penjar Herrera. El tomata de tota la vida.
El millor indret per celebrar el teu casament i a només 20 minuts de Barcelona. És el Mas de Sant Lleí, una finca privada amb vistes al cor del Vallès, especialitzada en banquets. Alta gastronomia i un impecable servei en un marc incomparable, amb salons de 50 a 600 persones. Més informació a www.masdesantlleí.com. Mas de Sant Lleí, un espai inoblidable per un dia inoblidable.
Trotamundos.
Adrenalina, espais verds, nous paisatges i aventura, molta aventura. És Montsport. Activitats a la natura perquè gaudeixis amb els amics i la família. Vies verdes, senderisme, barranquisme, rutes enològiques, tantes coses que no sabràs per on començar. El primer pas? Fes clic a montsport.es o truca al 977 43 50 74. A Horta de Sant Joan, Montsport. Desperta l'aventurer que dus dins.
Música.
Molt bé, doncs estem a la recta final ja d'aquesta edició de Trotamundos d'avui dissabte 13 d'octubre, una edició que segurament per molts de vosaltres esteu gaudint d'aquest pont, d'ahir divendres, 12 d'octubre, també festiu. Per tant, doncs, probablement molts de vosaltres esteu ja disfrutant, gaudint d'aquests dies de lleure, d'aquests dies de descans. Bé, doncs anem a posar unes gotetes d'aventures, si us sembla, en aquests dies, i a qualsevol moment sempre és bo per acostar-se amb una localitat d'Horta de Sant Joan. Avui us volem recomanar activitats per al temps d'oci, temps lliure, doncs que hi posaran un toc d'aventura a la vostra vida. A través de l'empresa Montsport, que ens proporciona i ens posa al nostre abast activitats que no us podeu perdre. Avui en parlem de tot plegat amb el Marc Montpel, que ens explicarà exactament, per exemple, com es desenvolupen aquestes vies verdes fantàstiques, molt interessants, que ells porten a terme. I, per exemple, també una diada de barranquisme. Per cert, una activitat que cada cop té més força i cada cop són més les persones que s'acosten a gaudir de les seves emocions. Marc, com estàs? Molt bon dia.
Bon dia, Miquel.
Benvingut. Gràcies per atendre'ns. Des d'Horta de Sant Joan, home, és una zona aquesta en la que esteu vosaltres, d'Horta de Sant Joan, que realment hi ha molt per fer i molt per viure,
Sí, exactament. Com tu dius, una zona que hi ha molt per fer i encara que està molt per descobrir. Molta gent no la coneix i la gent com ve aquí a Horta i aquí al Parc Natural dels Ports, sí, que és meravellada i que no es pensa bé que hi ha vigués totes les activitats que es poden desenvolupar al voltant de la vila i de cultura, història, esports, de tot.
Efectivament, perquè hi ha molt per fer. Si vols menjar bé, menges estupendament bé, fantàsticament
Exacte.
Bé. Si vols fer excursions, aquest parc natural és que no te l'acabes, no? Realment és extraordinari. Les excursions que es poden arribar a fer aquí són verdaderament espectaculars, no, Marc?
Sí, exacte. I com tu dius, en un medi encara molt salvatge, molt per descobrir, com és aquí el sud de Catalunya i el Parc Natural dels Ports.
És una bona època, no?, aquesta de tardor per descobrir aquests ports?
Sí. La veritat és que ara a tardor, encara el temps encara s'aguanta, no fa molt fred, les temperatures són molt templades, encara estem entre els 15 i els 25 graus, sí, que fa que les excursions a peu com en bici siguin molt recomanades, com també el barranquisme, que encara el fem fins a finals del mes, principis de novembre.
Fins a finals d'aquest mes d'octubre, principis de novembre, encara barranquisme. Ho dic perquè l'aigua a partir de novembre ja comença a estar fresqueta, o què?
Exacte. L'aigua ja a principis de novembre, normalment al pont del Tots Sants ja fem els últims ascensos de la temporada. Sí. Uh-huh.
Ara quina temperatura està, més o menys?
Ara, més o menys, jo crec que deu estar entre uns 16 i uns 17 graus.
Bueno, això s'aguanta, no? A més amb l'equipació.
Portem neoprè i utilitzem material adequat, sí.
Exactament, Fresqueta, però s'aguanta. És una temperatura encara agradable, i amb aquest neoprè, doncs, avui en dia, doncs, pràcticament aquestes temperatures no es noten, no? Parlarem del barranquisme, també, com es desenvolupa, doncs, aquesta activitat, però abans també, doncs, destacar, doncs, aquestes vies verdes que teniu, que és un producte molt adreçat, que destineu molt en aquest àmbit familiar, no?
Sí, la veritat és que la via verda és un atractiu turístic molt important, ja que, no, com bé el diu nom, és una via verda, no transiten cotxes, és només per a gent que va caminant o en bici, i si la comences d'aquí d'Horta cap avall, és un desnivell negatiu entre un 2 i un 3%, que la gent fa la baixada i després nosaltres els anem a buscar a l'estació que hagin triat i poden triar el quilometratge, ja sigui 20 quilòmetres, 25 o uns 33.
Per tant, doncs, tot de baixada, tot agradable, més amb bicicleta.
Tot agradable, i després tornen les furgonetes aquí al punt d'inici, com pot ser Horta Sant Joan, i que fa que per a famílies o grups d'amics o grups escolars pues sigui una activitat molt agradable.
I a més amb això, amb aquesta particularitat que garantiu que ni un cotxe,
Sí, tornen al punt d'inici en la furgoneta, sí, en les furgonetes. Sí.
Doncs aquest trajecte totalment segur, no hi ha cotxes en aquesta via verda, i després, doncs, amb aquesta comoditat, doncs, que la furgoneta, doncs, et puja la bicicleta de tot aquest desnivell que vosaltres heu desenvolupat, no? De l'àmbit familiar, perquè això es pot fer, a partir de quina edat poden, sí, una família, no?, que vulguin fer, doncs, aquesta via verda, per exemple, amb bicicleta, a partir de quina edat poden participar-hi els nens?
Pues la veritat és que a partir d'uns 8 mesos, a partir que un xiquet ja té 8 mesos, ja tenim tot tipus d'acoblaments a les bicicletes que fa que el puguem portar, com pot ser carros, cadiretes o bicicletes, una barra que va enganxada a la bicicleta d'adult per a aquelles sí. edats que encara no s'han anat en bici, però ja tenen la seva pròpia autonomia per anar a la seva pròpia bici.
Mm-hmm. Estan a... Sí. Dèiem, doncs, que estan a Horta de Sant Joan. Hi ha un telèfon d'informació, si voleu reservar la vostra activitat, ho podeu fer a través de la plana web, també, naturalment, montsport.es, aquesta és la seva plana web, montsport.es, i si no, a través, via telefònica, el 977 43 50 74, 977 43 50 74. El descobriment d'aquests ports, el descobriment d'aquest indret, que és una meravella, per passar-hi un cap de setmana, per fer activitats, bona gastronomia, temps de lleure, i per als doncs, que volen una mica més d'adrenalina, més aventura, barranquisme, fins a finals d'aquest mes, principis de novembre, fent aquesta activitat, per tant, encara teniu temps. Com es desenvolupa, per exemple, una activitat, un dia de barranquisme, una família, un grup d'amics?
Molt bé, doncs pues, normalment quedem amb els grups allà des, entre les 9 i mitja i les 10 del matí, quedem aquí al nostre establiment, on aquí mirem el material que hem d'agafar, els cascos, provem les talles de neoprens persona per persona o individualment, que fa que sigui pues, el més ajustat possible per tindre pues, que ens protegeixi del fet com de rozadures de la roca i això. Després quedem aquí, agafem el material i anem, en la nostra furgoneta anem fins al pàrquing del barranc, que allà pues, ja comença el que és la pròpia activitat. Ens desplacem cap a la capçalera, que és uns 20 minuts mitja hora caminant, i justament abans d'entrar l'aigua ja ens posem el neoprè i comencem el que és l'activitat de barranquisme pròpiament dita, que és anar progressant per la llera del riu i anar superant els obstacles que aquest ens planteja. Majoritàriament són salts, tobogans i ravines de nadar.
Mm-hmm. I en qualsevol cas hi ha diferents nivells o no?
Hi ha diferents nivells. El que més fem aquí a Horta és el nivell 1, iniciació, que jo sempre dic que el descens del riu Canaletes és el millor barranc d'iniciació de Catalunya, ja que els horaris i el nivell te permet veure també el que és una pinzellada del que és el món del barranquisme en sol un descens.
Mm-hmm. Per tant, doncs, la iniciació, un s'inicia, i a part, doncs, aquests salts, de quina altura estem parlant? Perquè que ningú s'espanti, no?
Sí, no, els salts més alts no entren a la dificultat del barranc, ja que els salts alts no són obligats. Els salts més alts has de pujar sempre per un costat i pots saltar, però pots abstenir-te i esperar-te baix de l'aigua amb la resta del grup, per exemple. Mm-hmm.
Per tant, doncs, qui vol fer aquests salts els fa, qui no vol no els fa, però si ens llancem, de quines altures podem estar parlant?
Podem parlar entre màxim 8, mm-hmm. màxim 8 metres, sí.
Sí. Mm-hmm. Doncs aquestes són les altures per als que vulguin fer doncs, aquesta activitat de barranquisme. No? A partir d'aquí, doncs, aquests salts, aquesta activitat, les mesures de seguretat, Marc, són absolutes, que ningú s'espanti, controleu absolutament doncs, cada persona des del primer moment, no?
Sí, sempre amb el grup ens acompanya un tècnic esportiu en descens, que pot ser, puc ser jo o puc ser l'altre company que també, i fa que minimitzem el risc sempre al màxim, prenent totes les mesures de seguretat i fent les coses com s'han de fer, mm-hmm. evidentment.
Tenim un parc de tirolines, no, crec, també?
Sí, tenim un parc d'aventura en el qual podem trobar diverses tirolines i diverses ponts, un rocòdrom, tirambarc, mm-hmm. que fa que pots complementar en qualsevol cap de setmana, pots complementar-ho en qualsevol de les activitats. Per exemple, pots fer via verda i tirolines, o barranquisme i via verda, que fa que sigui la teva estada aquí a Horta sigui el màxim complerta possible, que cadascú escolli l'activitat que més li agrada. Mm-hmm.
Per la família, per grups d'amics, per acomiadaments doncs, de solter, jo què sé, per festes, per aniversaris...
Sí, realment sí, són... que està molt de moda, els comiats de solter o soltera, sí. fer activitat de barranquisme, la veritat és que cada any venen més i s'ho passen de lo més bé. Mm-hmm.
Què diuen? Si supero aquest salt, superaré el matrimoni o què?
Exacte.
Alguna cosa així, no?
Sí, va per aquí.
Doncs, amics, aquí teniu una activitat. Avui volíem doncs, posar aquest punt més d'emoció, més d'adrenalina, aquest cap de setmana, amb els amics de Montsport des d'Horta de Sant Joan. Repetim, és un indret realment que val la pena visitar. El nostre consell, munteu-vos un cap de setmana, que és molt agradable aquesta zona. Descobrireu aquests ports, que són fantàstics, trepitjareu terreny, anireu caminant, en bicicleta. Si voleu emoció, doncs podeu fer aquesta activitat, el barranquisme, si voleu doncs, aquest parc de multiaventura, activitats d'orientació, en fi, no us deixaran que us avorriu i tots sota l'atenta mirada de professionals totalment doncs, que garantitzen absolutament la seguretat de l'activitat. Repetim aquest telèfon d'informació, recopilem informació en el 977 43 50 74, 977 43 50 74 i si voleu donar un cop d'ull a la seva plana web, monsport.es. Amb el Marc, avui n'hem parlat amb el Marc Montpel, que ha estat, com sempre, molt amable d'explicar-nos i de, doncs, que perdem la por, a vegades doncs, en aquestes activitats, que pel desconeixement, doncs, dius, a veure com caldrà preparar-se, doncs, jo crec que tothom les pot fer. Una abraçada ben forta. Gràcies, Marc.
Gràcies, Abates. Felicitats pel programa.
Fins una altra. Gràcies a tu.
Fins una altra.
Adéu. Adéu.
Adrenalina, espais verds, nous paisatges i aventura, molta aventura. És Montsport, activitats a la natura perquè gaudeixis amb els amics i la família. Vies verdes, senderisme, barranquisme, rutes enològiques, tantes coses que no sabràs per on començar. El primer pas, fes clic a montsport.es o truca al 977 43 50 74. A Horta de Sant Joan, Montsport, desperta l'aventurer que dus dins.
Trotamundos. Acollidor, de qualitat, un tracte immillorable i, el més important, les millors truites de Gràcia. Restaurant Truiteria La Ceba. Una cuina casolana plena de bones propostes i una carta amb més de 50 classes de truita. Gustoses, saboroses i cuinades amb molt d'amor. Restaurant Truiteria La Ceba, al vell mig de Gràcia, carrer La Perla 10. Reserves al 93 217 0601. Truiteria La Ceba. Tasta'ns i repetiràs.
A Vilaverd som els teus especialistes en feines forestals. Treballem per tot Catalunya. Realitzem tales controlades d'arbres, podes d'alçada, desbrossament de terrenys, vallats i tancaments de finques i parcel·les i molt més. Serveis integrals de jardineria tant per particulars com per empreses i comunitats de veïns. Troba'ns a vilaverdpenedès.com i al 93 128 80 21. Vilaverd, els teus especialistes forestals.
Aquí posem el punt i final, quasi, quasi la una en punt de la tarda. Nosaltres ho deixem aquí. Serà fins la propera setmana, fins el proper dissabte, que us esperem a partir de les 10 en punt del matí, com sempre, amb més veus, més protagonistes i, sobretot, més històries. Res més. En nom de tot l'equip del programa us ha parlat Miquel Mercadal. Bon cap de setmana. Inconsequential things we men don't really care to know becomes essential things that ladies find so apropos. It's just a game, they're all the same. They call it girl talk. They call it girl talk.